Són 8:45, bona nit.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És dijous 22 de desembre, quan falten només 3 dies per Nadal. Segur que la majoria de vosaltres espereu poder tornar a celebrar aquestes festes en família, retrobant-vos amb aquells que fa temps que no veieu, sobretot després de 2 anys de pandèmia. Ara bé, també hi ha molta gent que passarà aquests dies sol o pràcticament sense ningú. I la majoria d'aquestes persones són gent gran que s'han anat quedant sense família, ni amistats, ni entorn. Un problema que es dona sobretot a les grans ciutats. Les xifres són realment alarmants, segons l'IDESCAT. De les més de 780.000 persones que viuen soles a Catalunya, un 42% tenen més de 65 anys. Però el col·lectiu més afectat és el de les persones de més de 80, i sobretot les dones. De mitjana, gairebé el 30% de les que tenen més de 65 anys viuen soles. De fet, ja fa un temps que s'alerta que la soledat s'està convertint en un problema social i de salut pública de màxima importància, perquè a més d'afectar la part psicològica de les persones, està sol també té relació amb més problemes de salut i amb més risc de mortalitat. Avui coneixerem en primera persona el testimoni de la Palmira Wagen, una dona de 89 anys que es va quedar viuda ara en fa 7 i que des d'aleshores viu tota sola. No té fills, no té germans, no té nebots, només li queda una cosina de la seva edat i uns nebots postissos per part del seu marit que viuen lluny. Escoltarem la història de la Palmira al final del 9C d'avui i també ens acompanyarà la Lídia Collado, una voluntària dels Amics de la Gent Gran que visita sovint la Palmira i que l'ajuda sempre que pot. La Lídia, tot i que té gairebé 70 anys i està jubilada, va decidir que es faria voluntària i que dedicaria el seu temps lliure a acompanyar aquelles persones que estan soles. Parlarem amb totes dues, que ens explicaran també com pensen passar aquest Nadal. Unes dates, com dèiem, complicades, que no per a tothom representen un moment especial ni feliç, però que veurem també com d'altres persones s'esforcen per intentar que gran part d'aquestes 780.000 persones que viuen soles ho passin una mica millor, i no només per Nadal, sinó tots els dies de l'any. Passen gairebé 3 minuts de 8:45, abans de sopar o de saber que... Avui comencem parlant de loteria perquè Catalunya recupera 157 milions d'euros de la loteria de Nadal, gràcies sobretot a bona part del segon premi i també d'un pessic de la grossa. És menys, però, de la meitat del que s'hi havien gastat els catalans, al voltant de 400 milions en números. On han tingut més sort és a la Garrotxa i a la Cerdanya, on han caigut 90 sèries del segon premi, el 4.074. A Olot, per exemple, han repartit 56 milions, amb dècims venuts per finestreta, cada bitllet s'endú 125.000 euros i alguns dels guanyadors s'han afanyat a celebrar-ho. Bàrbara Julbé.
L'administració Fesol d'Or, situada al centre del municipi, està avui de celebració. Aquest matí s'hi ha acostat una munió de curiosos. També han aparegut amb el número premiat alguns dels afortunats. És el cas de l'Ibrahim, just fa 2 dies, que havia comprat el dècim. De fet, aquest cantant africà mai havia comprat loteria. Va arribar el 2017 a Olot. Ell i la seva parella, 21, estaven emocionats i al principi ni s'ho creien.
De sobte ha començat a cridar i he vingut darrere seu. Dic, què passa? I diu, i estem molt contents, la veritat, no ens ho podem creure. Pensava que ell estava somiant o alguna cosa i no ho sabia, no estava pensant. Volem viatjar, ell vol cantar, jo sóc modista, volem fer una mica de tot.
Jo venia en el 2017, com patera de Líbia a Itàlia. Fins arribar aquí a... 5 anys en carretera.
És el segon cop que el propietari Alfredo Alfaro reparteix la sort. El 2018 va vendre la grossa. Altres dos bars d'Olot també han venut dècims amb el número premiat 4.074.
També a Puigcerdà i altres municipis de la Cerdanya que han repartit més de 50 milions d'aquest segon premi. Per exemple, a Ger, que té tot just 400 habitants, l'Associació de Famílies de la Llar d'Infants ha distribuït dècims a gairebé tothom. Els venia la Míriam des de la botiga del poble i ho ha explicat al Món a RAC1.
Tenia un dècim, sí.
No m'ho puc
creure. Però el que estic més contenta és perquè n'hem venut un munt, n'hem venut un munt aquí a la botiga.
No m'ho puc creure!
Sobretot pel poble, que és el que fa més il·lusió, perquè és que és el número que han jugat aquest any la gent de la guarderia, de la guarderia d'aquí al poble. La guarderia ens l'ha portat a vendre nosaltres, perquè si venguéssim amb ell.
Ah, vale.
Com que som la botiga del poble... Vale.
Catalunya també ha rebut una petita part de la grossa, els nens de Sant Ildefons, que l'han cantat a les 11:21 del matí. 5.490. Aquests 5.490 que s'han anat sobretot a Madrid i Galícia, però se n'han venut dècims per tot arreu, i 5 sèries al voltant de 20 milions d'euros han arribat a Barberà del Vallès. Allà també hi ha corregut el cava, Josep Ferrer.
Molts curiosos s'han apropat fins a l'administració per compartir l'alegria amb els afortunats, alguns dels quals s'han deixat veure. És el cas de dos companys de feina que comparteixen un dècim, o de 5 amigues, entre elles l'exalcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster, que també s'han de repartir els diners guanyats amb el dècim. Les 5 amigues destacaven la importància de repartir-se els diners i volen fer un viatge juntes. Teresa Maria Franquesa és una de les afortunades.
M'ha fet molta il·lusió compartir-lo amb els amics. Nosaltres, com que ja som grans, pues mira, tenim la sort que potser la caseta que tens, el pis, el tens pagat, pues bueno, pues, i aprofitar pues, per fer algun viatget amb amigues i celebrar-lo i disfrutar-lo i riure.
Una de les amigues va ser qui va demanar aquest número, que el tenia una administració d'Astúries. Es tracta d'un número molt viatger que en el seu camí ha fet aturada a Barberà del Vallès i ha portat la felicitat a aquest municipi del Vallès Occidental.
I pel que fa als 5ens premis, han caigut sobretot a Barcelona i Tarragona Ciutat. A Barcelona, el número 36.142 ha esquitxat una administració de la plaça Urquinaona, on s'han venut 165 sèries. Són gairebé 10 milions d'euros, Edgar Sapinya.
L'administració de loteria 97 de la plaça Urquinaona ha estat la que ha repartit la pluja de milions d'aquest cinquè premi i ha donat els de tota la vida, als veïns i veïnes del barri, als comerciants i als treballadors de la zona, expliquen els venedors. Ha estat un premi que ha costat de sortir, però al final ha caigut. Una de les primeres clientes que s'hi ha costat a celebrar-ho ha sigut l'Helena, que ha guanyat 6.000 euros.
M'he adonat que he vist per la tele el número i dic, hosti, si és el meu, m'he quedat pasmada. Avui que he fet les compres de Nadal, que m'he gastat tant, doncs imagina't, ja ho he recuperat.
En total, només en aquesta administració de loteria han repartit 9.900.000 euros.
El número també ha passigat dues administracions més de Barcelona i, a sort, l'últim cinquè, premiat amb el número al 87.092, ha deixat 120.000 euros a Barcelona. I a Tarragona, la loteria també ha repartit una mica més de 7 milions d'euros gràcies a l'administració La Fortuna del barri de Sant Pere i Sant Pau. Ha venut 120 sèries, d'un dels cinquens premis, al 38.454, Esteve Giral.
Sí, la sort l'ha repartit una administració de loteria petita de barri d'Extraradi a Sant Pere i Sant Pau. L'administració La Fortuna, als baixos d'un bloc enorme de pisos, al Sant Joan, ha repartit la sort en diverses direccions. Un bocí entre la clientela del barri, com la Carmen Castro, que repartirà 6.000 euros, un dècim, entre quatre amigues. Ja tenen al cap què faran primer.
És el primer que he ficat al grup, ens n'anem de sopar. És que pel viatge no ens dona, em sembla, però bueno, serà el sopar.
Més de la meitat dels dècims, però gairebé 5 milions d'euros, han viatjat a la cerveseria Cal Rullo de l'Hospitalet de l'Infant. Els afortunats, els seus clients, però també molts turistes que estiuegen a la Costa Daurada, la majoria de Saragossa.
Cinquens a part, un dels quarts premis també ha tret el cap a Catalunya, el número 25.296, que ha deixat 3 milions d'euros a Esplugues de Llobregat i també d'altres administracions de l'Hospitalet i de Barcelona. Això pel que fa a Catalunya. A la resta de l'Estat, el primer premi ha estat una pluja de milions, ha caigut a 33 províncies i, de fet, ha estat el més repartit de la història. A Galícia s'hi han venut pràcticament la meitat de les sèries i han caigut 361 milions, sobretot a La Corunya i a Lugo. El segon premi ha regat milions a Biscaia, a Bilbao i a Munguia, i el tercer premi ha caigut íntegrament a una administració de Madrid. Tot això en un sorteig que ha mantingut totes les tradicions i que no ha canviat absolutament res. L'escenari ha estat el mateix d'aquesta última dècada, el Teatre Real de Madrid, això sí, amb més mesures de seguretat que mai per evitar boicots, i també amb una persona del públic, atenció, a qui li ha tocat la grossa, una dona que cobra l'atur. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, una dona que es diu Perla, que ha passat de cridar que tenia un dècim, 400.000 euros de premi menys impostos, acabant una llitera d'ambulància perquè s'ha desmuntat quan ha vist l'abast del premi.
Me voy a comprar una casa.
Una casa.
Muy bien.
¿Cuántos décimos lleva?
ahora mismo en la cartera,
95 décimos del gordo.
Ahora mismo estoy desempleada. Yo fui una de las empleadas del Palacio de Gobierno, donde estaba trabajando en hostelería durante casi 20 años. Me echaron a la calle. Estava cobrant ara mateix el paro.
Això en un sorteig llarg, més de 4 hores, amb el primer premi gran, quan ja feia més d'una hora que havia començat. No canvia res, però hi ha hagut més errors que mai dels nens de Sant Ildefons. Errors continus a l'hora de cantar. I el que es nota que han canviat són les restriccions. Des d'aquest any a les ràdios no podem accedir a la platea del teatre per entrevistar la faràndula disfressada que s'hi congrega, una platea que amb prou feines ha arribat al 50% de l'aforament que hi havia previst.
Doncs bé, també falta saber què es queda Hisenda dels premis repartits avui. Doncs els primers 40.000 euros de premi estan exempts d'impostos.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Ara bé, a partir d'aquí, dels 40.000 euros, Hisenda es queda al 20%, Maria Costa.
La presidenta de la Comissió de Fiscalistes del Col·legi d'Economistes, Carme Jové, insisteix a RAC1 que Hisenda cobra per cada dècim en premi superior a 40.000 euros.
Els primers 40.000 euros per dècim, que de vegades la gent es pensa que és per agraciat, no, és per dècim, no tributen. És a dir, a mi em toca un premi de 50.000, doncs només pagaré per 10.000. I aquests 10.000 que tributen un 20%. O sigui, em toca aquesta loteria, que és una loteria nacional i jo soc resident a Espanya, jo no he de fer res. Quan ho vaig a cobrar, ja em descompten aquells 2.000 euros.
De la grossa Hisenda es queda 72.000 euros. El premiat, si ja l'ha anat a cobrar, se li han ingressat 328.000 euros per dècim. Del segon premi, Hisenda se'n queda 17.000 i del tercer premi en rasca 2.000 euros. Els experts tributaris insisteixen que si un dècim s'ha comprat a mitges, cal anar a cobrar-los tots junts amb el DNI a la mà. Això és per evitar haver de tornar a pagar Hisenda quan es reparteixen els diners, perquè llavors es consideraria una donació.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
3 minuts per 3 quarts de 9, canviem de tema. La taula de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol no es tornarà a reunir fins a l'estiu. Per tant, s'ajorna com a mínim mig any. Fons de la Moncloa així ho expliquen. El motiu és doble. Per una banda, hi ha la convocatòria d'eleccions locals i autonòmiques en algunes comunitats al mes de maig, i de l'altra, diuen que ja hi ha un diàleg constant amb el govern. Tornem de nou a Madrid amb el Jordi Armenteres.
Sí, Fons de Moncloa defineixen amb aquesta frase que el diàleg ja s'ha consumat, paraules textuals, i que, per tant, no hi ha cap urgència ara mateix per convocar la mesa. La previsió era reunir les dues parts abans d'acabar l'any, però tot el debat de la modificació del Codi Penal, la derogació de la sedició i la crisi institucional amb el TC l'ajornen i sense data. Moncloa tira la pilota endavant recordant que hi ha calendari electoral i que, per tant, a partir del gener hi haurà altres prioritats. Tot i això, l'entorn de Pedro Sánchez explica que el debat amb Catalunya ja no resta vots als partits d'esquerra, especialment al PSOE, i que cada cop que el PP juga aquesta carta, els vots van més cap a Vox que cap al Partit Popular. Aquestes fonts són taxatives a l'hora d'afirmar que la unitat de l'independentisme i la unilateralitat són història.
A Catalunya, el govern defensa que cal tornar a reunir la taula de diàleg, tot i haver reformat el Codi Penal. Fons de la Generalitat recorden a RAC1 que veure's abans d'acabar l'any era un dels compromisos que les dues parts van tancar el juliol. Insisteixen que encara hi ha marge per quadrar agendes de cara a la setmana que ve, Giró.
L'entorn del govern admet que l'escenari és força diferent al d'altres ocasions i compra una part del discurs de la Moncloa, que aquesta reunió arribaria ja amb fets consumats, és a dir, amb acords previs i ja executats. Però per la Generalitat, això no és excusa per ajornar la reunió prevista per abans d'acabar l'any. A Palau hi ha la sensació instal·lada que tot el que ha passat amb el Constitucional aquesta setmana pot haver jugat una mala passada, que el govern espanyol necessita d'alguna manera passar pàgina. Però expliquen que les converses no s'han aturat i veuen prou marge per seure a tot estirar durant el mes de gener. Si no es posposa exageradament, no ho llegirien pas com un incompliment. En cas que finalment hi hagi mesa de negociació, la previsió, però, és que es constati simplement que s'ha avançat en la desjudicialització, encara que porta tancada es puguin plantejar altres qüestions vinculades a l'autodeterminació.
I paral·lelament a les novetats sobre la taula de diàleg, la reforma del Codi Penal, que entrarà en vigor a mitjans de gener, avui al Senat, que ha donat el vistiplau definitiu a aquest text sense les dues esmenes que pretenien renovar la cúpula judicial i que dilluns el Constitucional va suspendre. En el debat, tot el protagonisme se l'han portat al xoc de trens entre la Moncloa i el Tribunal de Garanties. Tornem a Madrid, en aquest cas amb l'Arnau Mañé.
Amb l'aprovació del nou Codi Penal es deroga el delicte de sedició i es reforma la malversació. Finalment, tal com imposa el Constitucional, el text definitiu no ha inclòs els canvis que pretenien desencallar el bloqueig judicial i que el PP va portar als tribunals. Per això, PSOE i Esquerra, els dos grans ideòlegs del nou Codi Penal, conjuntament amb Unides Podem, demanaven al Partit Popular que deixés de putinejar la justícia. Ho exigien José María Olega pels socialistes i Mireia Cortés pels republicans.
No li importa para nada este asunto. El interés es bloquear las instituciones, instrumentalizarlas e impedir el legítimo derecho de los parlamentarios a debatir.
Ni el gobierno de Rajoy ni Feijóo tienen proyecto para Cataluña. Su único proyecto es perpetuarse y mantenerse en el poder, y ahora no pueden. Y como no lo consiguen en las urnas, pues manejan el poder judicial a su antojo.
El Partit Popular, però, fa com si sentís ploure i relaciona el nou Codi Penal amb els independentistes. El portaveu dels populars al Senat, Javier Maroto, assegura que la nova normativa els afavoreix.
Eso es para que Junqueras pueda ser candidato a las elecciones y para que veintitantos no sé cuántos independentistas no tengan problemas con la justicia.
Per certa diferència d'ahir amb el cara a cara entre Sánchez i Feijóo, avui el líder dels populars pràcticament no ha estat a l'hemicicle del Senat. Feijóo ha arribat una hora tard per escoltar la intervenció de Maroto i just després ha marxat.
Mentrestant, el govern espanyol que prepara una proposta de llei que pugui incloure, ara sí, les esmenes que el PP i el Constitucional han frenat. De moment, el PSOE i Unides Podem no l'han registrat al Congrés dels Diputats perquè no han rebut la resolució del Tribunal Constitucional, Arnau.
Sí, pretenien signar la proposta de llei avui mateix i registrar-la al Congrés com abans millor, però de moment res de res. Tot i això, fons del govern espanyol admeten que no tenen pressa per engegar la maquinària. Si no és demà, serà la setmana que ve. El que està clar és que serà una proposta de llei amb cara i ulls per aconseguir que renovi el Constitucional com a molt tard el primer trimestre del 2023. La seva intenció, això sí, és que el nou text no tingui cap escletxa a on es pugui agafar cap tribunal. Aquests dies d'impàs, mentre esperen el detall de la resolució, és un simple tràmit perquè donen per fet que la decisió del Constitucional no inclourà arguments de pes. Com a mínim, creuen que no donarà arguments jurídics.
I encara a Madrid, el decret d'ajudes que anunciarà el govern espanyol la setmana vinent estarà basat sobretot en mesures per minimitzar l'alçada de preus de l'alimentació. Bona part dels 8.000 milions d'euros que fins ara s'han utilitzat per pagar els 20 cèntims per litre de benzina aniran destinats al cistell bàsic. Tot i el secretisme amb el qual es negocia entre PSOE i Podem, fons de Moncloa ja donen per fet que l'ajuda d'alimentació serà per famílies vulnerables, però també de classe mitjana. Tornem a Madrid, Jordi.
Sí, aquest és un matís important perquè es pretén arribar a una xifra que podria rondar els 7 milions de famílies. Tot i això, des de Moncloa no es vol parlar de xecs alimentaris concrets, com defensa Podem, i encara menys de la rebaixa de l'IVA, insistint que això seria molt complicat de vendre a Europa. El pacte entre els socis de govern es tancarà dimarts vinent i Pedro Sánchez serà qui ho anunciï en la roda de premsa de balanç de l'any. L'argument de tot plegat és que l'ajuda de 20 cèntims ja no és necessària perquè la gasolina ja està per sota del preu que hi havia el mes de març, quan va començar la guerra a Ucraïna, que aquesta bonificació de 20 cèntims han suposat 8.000 milions d'euros i que ara es vol destinar aquestes ajudes a minimitzar l'alça del preu dels aliments, que supera el 15% de mitjana, segons l'IPC.
I el Congrés ha aprovat aquesta tarda la llei trans, una votació envoltada de polèmica. Fins al final, la diputada socialista Carmen Calvo ha decidit saltar-se la disciplina de vot del PSOE i s'ha abstingut, i és que l'elaboració del text ha provocat picabaralles entre els dos socis del govern espanyol. Finalment, però, les esmenes dels socialistes que limitaven l'autodeterminació de gènere han quedat fora de la norma, Mar Poyato.
Carmen Calvo s'enfronta a una possible sanció de 600 euros per haver-se saltat la disciplina de vot. Ha sigut l'única del PSOE que s'ha abstingut, però hi ha hagut altres diputats socialistes que han votat amb una pinça al nas i no s'han aixecat per aplaudir per demostrar la seva disconformitat. De fet, les discrepàncies per aquesta llei entre els dos partits del govern espanyol van provocar la marxa del PSOE de la diputada de l'Assemblea de Madrid i primera parlamentària trans a Espanya, Carla Antonelli. La llei trans estableix que els adolescents d'entre 14 i 16 anys puguin demanar un canvi de sexe amb tan sols els permisos dels pares. Per tant, no caldrà l'autorització ni d'un jutge ni tampoc un informe mèdic. I a partir dels 16 anys no caldrà cap permís. A més, la llei també prohibeix les teràpies de conversió sexual, que consideren que les persones trans o LGTBI tenen una malaltia. Ara la llei trans ha de passar el tràmit al Senat i després ja podrà entrar en vigor.
I aquesta tarda el Parlament també ha parlat de perspectiva de gènere. Ha estat arran d'una moció de Vox per eliminar el programa Coeduca't. La proposta s'ha tombat amb el vot en contra de la majoria de partits, que ja es prenen amb cert humor les propostes de l'ultradreta. I la nota curiosa de la sessió l'ha posat el diputat de Junts, Francesc Ten, que els ha respost com si recités el verset de Nadal.
Vox no sap res de tocaments. A l'aula no hi ha sentiments. I paraules com queer i semen o LGTBI+, no poden ser temes d'examen ni de xerrades. Ai, Jesús.
Ten, que ha intervingut des del mateix escó entre les rialles d'alguns diputats que han aplaudit la intervenció, un recital que ha acabat també amb un dard a la vicepresidenta del Parlament per no haver posat el pessebre aquest any. Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona aprovarà demà els últims pressupostos d'aquest mandat. Comuns i socialistes ho faran amb el suport d'Esquerra, que avui ha anunciat la seva abstenció. A canvi, els republicans han negociat un pla de xoc social de 100 milions d'euros, a Giró.
El pla de xoc inclou partides per famílies vulnerables, per reduir llistes d'espera en habitatge, en polítiques d'ocupació i també en àmbits com la salut pública, la dependència o la salut mental. El republicà Jordi Corona justifica la decisió per responsabilitat. Des del govern municipal, Jaume Collboni ha agraït el gest.
No és el nostre pressupost, no és el que nosaltres hauríem fet, però amb un any de dificultats hem considerat important fer aquest exercici, insisteixo, de responsabilitat perquè Barcelona tingui pressupost.
Doncs no deixa de ser una loteria per la ciutat. Efectivament tenim un pressupost de 3.600 milions d'euros i continuar amb els processos de transformació.
Tots dos insisteixen que en cap cas les negociacions han inclòs també els pressupostos de la Generalitat. Tot i això, Collboni admet que la bona sintonia a Barcelona facilita el diàleg per aprovar els comptes al Parlament.
Doncs bé, tot i que els partits volen separar la negociació dels pressupostos a l'Ajuntament amb els de la Generalitat, aquesta maniobra a Barcelona pot ser el primer pas per tirar endavant els comptes a l'altra banda de la plaça Sant Jaume. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha dit a TV3 que falten els últims serrells per tancar un acord.
Confio, doncs, que en qüestió de dies, de poques setmanes, puguem visualitzar un acord. Les reunions de negociació tècniques avancen bé. Hem tractat ja tots els temes sectorials i estem, doncs, debatent els darrers punts d'acord. Per tant, els serrells que quedarien en diferents àmbits.
Recordem que el Parlament ha habilitat de manera extraordinària la setmana de després de Reis per poder tramitar iniciatives. Això permetria accelerar els temps en cas que el govern presenti llavors els pressupostos. 8 minuts per les 9, la justícia europea posa fi a la possibilitat que Oriol Junqueras pugui ser eurodiputat. El Tribunal de Luxemburg ha donat la raó al Parlament Europeu i avala declarar vacant l'escó del líder d'Esquerra. La raó, bàsicament, és que el Tribunal considera que la decisió es fonamenta en el dret espanyol i que l'Eurocambra no hi té res a dir, Pep Tormos.
La justícia assegura que el llavors president del Parlament Europeu, David Sassoli, va actuar correctament quan va comunicar a l'Eurocambra la situació de Junqueras i la seva plaça vacant. Una situació derivada exclusivament de les decisions de les autoritats espanyoles. Segons la sentència del TJUE, el procediment electoral per escollir els eurodiputats es regeix pel dret espanyol. Recordem que Junqueras el van escollir diputat a les eleccions europees del 2019 en ple judici del Suprem i quan estava en presó preventiva. Però com que no li van donar permís per anar presencialment a jurar o prometre acatar la Constitució espanyola, la Junta Electoral va declarar el seu escó vacant.
L'empresari i exmadreta d'Artur Mas, David Madí, posa més llenya al foc en la guerra oberta contra l'excap d'investigació dels Mossos, Toni Rodríguez. Una guerra que va començar al món a RAC1. El nou pas que ha fet Madí és demanar al Departament d'Interior que obri una investigació interna per aclarir si Rodríguez i altres agents van fer informes falsos i els van filtrar per perjudicar-lo. Benet Íñigo.
D'aquesta manera, ara Interior té peticions contradictòries. Com us va avançar RAC1, l'intendent Toni Rodríguez va demanar al departament que es querelli contra Madí perquè les seves paraules eren una difamació tant per a ell com per a tot el cos. Es referia a aquestes declaracions.
Als Mossos hi ha una pertorbació. S'utilitzen els informes i les filtracions d'una manera il·legítima. Em sembla que és bastant evident. Això els periodistes...
El Toni Rodríguez, el cap de la unitat anticorrupció dels Mossos.
Tot aquest entorn és evident.
Però Madí no només no es fa enrere, sinó que contraataca. En una carta enviada fa dos dies a Interior, els recomana que es prenguin seriosament les seves sospites i que afers interns dels Mossos revisi l'activitat de Rodríguez i altres membres del seu equip d'investigació. El que sí vol aclarir Madí, en una segona carta enviada al sindicat de comandaments SIGME, és que no volia atacar el cos de Mossos d'Esquadra en el seu conjunt. Els diu que té un gran apreci a la policia catalana. Això després que el SIGME critiqués les declaracions de Madí a petició de l'intendent Toni Rodríguez.
En successos, el jutge envia a presó provisional sense fiança l'home detingut a Terrassa per segrestar i intentar violar una dona. És el mateix home que la policia va detenir fa dues setmanes per un altre segrest i agressió sexual. El jutjat de violència masclista el va deixar en llibertat.
Els Mossos van rebre l'avís fa dos dies que una dona estava tancada en una barraca del barri de les Fonts de Terrassa i la volien violar. Era la mateixa barraca on el 6 de desembre van detenir l'home que hi vivia, de 35 anys, i que havia retingut i agredit durant 10 dies la seva exparella. El jutge li va prohibir sortir del país i acostar-se a la víctima, però aleshores va descartar la presó provisional, tot i tenir una cinquantena d'antecedents. Després que hi hagi tornat, ara el jutge l'envia a la presó provisionalment. La causa està oberta pels delictes de maltractament, amenaces, detenció il·legal i agressió sexual.
També han entrat a la presó els 5 homes detinguts a Gavà relacionats amb diversos delictes d'agressió i d'abusos sexuals comesos durant l'any passat. Es tractaria d'un grup organitzat.
La jutgessa n'ha decretat presó provisional i sense fiança. Segons la interlocutòria, es tracta d'un grup amb un modus operandi concret. Un d'ells es dedicava a captar les noies i la resta s'aprofitaven de la seva vulnerabilitat i la sotmetien a pràctiques sexuals no consentides. En aquesta causa hi ha 3 víctimes, però segons els missatges de mòbils intervingut, també n'hi ha més que no han pogut identificar.
I a Badalona, la Guàrdia Urbana ha detingut un treballador de manteniment de l'escola Marista Champanyat per provocar un incendi al teatre del centre amb persones a dins. La rastata hauria calat foc al local després d'una discussió.
Va passar durant una festa de final de trimestre que feien els mestres. Segons fonts policials, el detingut va discutir amb un company. El van fer fora i va marxar a un bar on va consumir alcohol. Després va tornar a l'escola i va calar foc al local i a més va intentar que els monitors no poguessin sortir. L'arrestat està acusat d'un delicte d'incendi i intent d'homicidi.
I la jutgessa ha deixat en llibertat amb càrrecs a Miguel Ricard, l'assassí de les noies d'Alcàsser, que els Mossos van detenir en un narcopis a Barcelona. Està acusat d'un delicte contra la salut pública i haurà de comparèixer al jutjat cada 15 dies. Ricard va intentar canviar de nom fins a 5 vegades quan va sortir de la presó perquè no el relacionessin amb el crim. Ho explica Maica Navarro a La Vanguardia.
Ricard vivia sota tutela d'entitats religioses des que va quedar en llibertat el 2013. Quan va arribar a Barcelona no trobava on quedar-se perquè les pensions no li volien donar una habitació. Llavors va començar a dormir al carrer, a consumir en excés i a ser carn de les màfies dels narcopisos del Raval. Els Mossos feia temps que el vigilaven de prop. La Vanguardia explica que el llavors cap del cos, Josep Lluís Trapero, va demanar a Sor Lucía Caram que l'ajudés. Segons la religiosa, ella mateixa va fer la gestió perquè Ricard es pogués allotjar en un convent de França, on diu que va tenir un comportament exemplar. Després, Ricard va tornar a Espanya, va passar una temporada a Madrid i al final va fer cap a Barcelona novament.
3 minuts per arribar a les 9, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea condemna l'estat espanyol per l'excés de contaminació a Barcelona i Madrid. Els jutges asseguren que entre el 2010 i el 2018 totes dues ciutats van superar de llarg els nivells de diòxid de nitrogen permesos i que, malgrat els avisos de Brussel·les, cap administració va fer res per solucionar-ho. Ara bé, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat insisteixen que des de fa uns anys s'han posat les piles i que les zones de baixes emissions estan funcionant, Laia Colomer.
De fet, la sentència del Tribunal de Luxemburg reconeix que fins al 2021 la contaminació a Barcelona havia disminuït un 30%, però que en el període analitzat del 2010 al 2018 havien estat entre un 30 i un 65% per sobre i que es va posar en risc la salut de més de 4 milions de persones. Tot i que la sentència no imposa cap sanció econòmica, sí que demana que es prenguin mesures immediates. Des de l'Ajuntament de Barcelona, la tinent d'alcaldia, Janet Sanz, passa la pilota a la Generalitat i al govern espanyol, mentre que la secretària d'Acció Climàtica, Ana Bernardes, diu que estudiaran la sentència, però que estan fent bé les coses.
I esperem que aquesta sentència faci que moltes altres administracions facin la part que els hi toca, perquè des d'un ajuntament sols no es pot desenvolupar totes aquestes accions.
Estem treballant amb diferents accions per millorar aquesta qualitat de l'aire de la zona metropolitana, on s'han fet diferents accions i una d'elles, la més important i que suposo que la coneixeu, és les zones de baixes emissions.
Segons Acció Climàtica, aquest any només una estació de Barcelona superarà la contaminació permesa. Entre el 2010 i el 2018 n'eren 17.
I per cert, a Tarragona, la justícia ha processat 5 directius d'Iqoxe per un presumpte delicte contra el medi ambient. Els caps de l'empresa petroquímica estaven al cas dels abocaments que feien al mar per la falta de capacitat de la depuradora que tenia la companyia. S'ha sabut arran de la investigació per l'explosió que hi va haver el 2020. Aquest hivern serà un pèl més plujós del que és habitual. És el pronòstic que fa l'Agència Espanyola de Meteorologia pels propers 3 mesos. En canvi, les temperatures es mantindran més altes del que tocaria.
Segons l'EMET, a Catalunya i tota la regió mediterrani plourà una mica més del que és habitual a l'hivern, però no a la resta de l'estat, que seran mesos secs. Ho ha explicat el cap del grup de predicció i vigilància de l'EMET, Ramon Pasqual.
L'escenari més probable que sí que es recuperin una mica i sigui aquests mesos siguin relativament humits, d'acord? Ens trobem en el tercer més humit al vessant mediterrani, d'acord? És a dir, hi hauria una mica de recuperació pluviomètrica respecte al que portem fins ara.
Tot plegat després d'un any, el 2022, que haurà estat el més càlid des que hi ha registres.
Doncs bé, precisament en el cas de Barcelona tenim rècords històrics també a l'Observatori Fabra, amb més de 100 anys de dades. Abel Caral, bona nit.
Bona nit. Sí, de fet, ja l'estiu passat, ja sabem que estan marcades per les altíssimes temperatures, que ja van començar, es van disparar els termòmetres el mes de maig. Tant és així que el maig d'aquest 2022 ha sigut fins ara el maig més càlid a Barcelona, com a mínim des de 1914, quan es van començar a recollir dades a l'Observatori Fabra. Octubre i novembre també han sigut els mesos més càlids des de 1914 a l'Observatori Fabra, i juny, juliol i agost no han sigut els més càlids, però sí que es col·loquen en segona posició, per tant, en un rànquing que fa que d'aquests 12 mesos, pràcticament ja que portem a punt d'acabar l'any, 6 hagin sigut o el més càlid o el segon més càlid des de l'any 1914 en aquest observatori històric de la ciutat de Barcelona.
Això pel que fa a les temperatures, però pel que fa a la pluja, també les dades són força preocupants.
Sí, perquè fixa't que en el cas de precipitació, la mitjana climàtica a l'Observatori Fabra, el normal que plogui en un any és de 625 litres per metre quadrat. Fins ara, l'any amb menys precipitació va ser l'any passat, el 2021, amb un total de només 328 litres per metre quadrat, més o menys la meitat. Però és que fins a data d'avui, 22 de desembre, aquest 2022, al Fabra hi han plogut només 310 litres per metre quadrat. Per tant, l'any passat, el més sec, aquest any podríem tornar a col·locar-nos en primera posició amb l'any amb menys pluja a Barcelona des de 1914. O dit d'una altra manera, si sumem el que va ploure l'any passat amb aquest any a Barcelona, doncs tot just sumem el que hauria hagut de ploure en un sol any.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Abel. Espera't un moment, que de seguida actualitzem la previsió de cara a les properes hores. Fins
molt
ara.
Bé, fins ara.
I en música, Rosalén, que presenta aquesta nit el seu nou disc, Matriz, al Palau de la Música.
Ai, pare, que m'abraces fort amb el vent i sense cos, recordant cada...
Cançó aquesta que fa al costat també de Sílvia Pérez Cruz, d'un concert d'aquí uns minuts, amb totes les entrades exaurides. De fet, tots els concerts de la gira de presentació d'aquest disc han penjat el cartell de Sold Out, i és que amb aquest treball Rosalén celebra 10 anys de carrera. I Joan Manuel Serrat, que comença d'aquí uns minuts el segon concert de comiat al Palau Sant Jordi.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
El noi del Poble Sec, que s'acomiadarà definitivament dels escenaris demà amb el tercer i últim concert a Barcelona. I les Tanxugueires confirmen concert al Palau de la Música el 10 de març de l'any que ve. Del Festival Tradicionarius i el cicle Palau Fronteres, on Tanxugueires hi portarà la música tradicional gallega. El festival també ha confirmat concert de Marala el 16 de març, unes entrades pels dos concerts que ja estan a la venda.
Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquest espai.
Són les 9 i 2 minuts, moment pels esports. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
I en joc les últimes eliminatòries de la Copa amb presència d'equips catalans.
Sí, la notícia ara mateix és que el Girona ha quedat eliminat de la Copa després de perdre per 2-1 contra el Cacereño, equip de la segona federació. Ara a les 9, el Nàstic de Tarragona rep el Màlaga.
Un partit que es pot seguir en directe a RAC+1. De fet, anem cap allà. Xavi Puig, bona nit.
Bona nit, Espera Ballera, que entrem al 9C. Hola, bona nit, Anna.
Què tal, Xavi? Ara que dèiem que comença aquest Nàstic, però què ha passat amb el Girona?
Doncs que ha perdut en un mal partit que ha fet el Girona, en un camp de joc realment bastant impracticable, amb la gespa molt mal estat, no s'hi ha sabut adaptar el Girona, i ha vist com s'avançava ja el Cacereño a la primera part, ha aconseguit igualar el partit amb un gol de Tati Castellanos. A la segona s'han tornat a avançar els extremenys, i els últims 20-25 minuts del Girona han estat molt i molt dolents, sense crear pràcticament cap ocasió després del 2-1 del Cacereño, i per tant se'n va cap a casa en aquesta segona ronda de la Copa del Rei. I ara qui ho està intentant és el Nàstic, en aquest partit Ballera, que acaba d'arrencar a les 9 de la nit contra el Màlaga.
Sí, acaba d'arrencar amb uns 3.000-4.000 aficionats a les graderies del nou estadi. Primers 3 minuts de joc, de moment sense ocasions i també sense gols. Nàstic 0, Màlaga 0.
A veure si tenim més sort a Tarragona, Anna.
A veure, gràcies, Xavi. Fins ara, que
fins
vagi bé.
Ara.
Bona nit. Males notícies, doncs, pel que fa al Girona, que com dèiem, queda eliminat de la Copa del Rei. D'altra banda, s'allunya també l'hipotètic retorn de Messi al Barça.
Sí, el president del club, Joan Laporta, ha admès en una entrevista a Barça TV que és molt difícil.
difícil.
A mi, com a president del Barça, m'agradaria que el Messi algun dia tornés al Barça. Això, us he de dir que m'encantaria. Però no podem generar segons quines expectatives, perquè el Messi és jugador del Paris Saint-Germain i el que no vull generar són unes expectatives que en aquests moments tenen una gran dificultat.
Laporta no descarta que Sergio Busquets pugui marxar aquest mateix mercat d'hivern i també ha dit que Frenkie de Jong no va estar en cap moment a la venda. D'altra banda, Laporta també ha explicat que s'han començat a fer les obres per adequar l'estadi olímpic Lluís Companys per la temporada que ve, quan els blaugrana hi jugaran els partits com a local, i manté que només serà per aquesta temporada. I segons ha pogut saber RACUP, el club busca finançament pel nou Palau Blaugrana, una empresa que assumeixi els costos de construir-lo a canvi de cedir-ne l'explotació entre 25 i 40 anys.
Gràcies, Joan, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Abel, que t'hem demanat que et quedessis aquí perquè ens falta la previsió per les properes hores. Avui, déu-n'hi-do la calor, hem tingut temperatures per sobre dels 20 graus en algunes comarques. Demà què? Baixen, es mantenen o pugen?
Demà, de fet, pugen. I avui hem arribat a 22 graus, la més alta, 22.4. Per el primer dia d'hivern no està malament. El Dover, el Baix Ebre, a l'Ametlla de Mar, també el Baix Ebre, 21.7. El Canà, el Montsià, 21.3. Per tant, parlem d'aquests més de 20, 21, 22 graus cap a l'extrem sud de Catalunya, però deixem destacar també que, per exemple, a Osona hi ha hagut algunes àrees de la comarca d'Osona en què la boira fins a la 1 al migdia no ha marxat, i a Torelló no s'ha passat dels 10,7 graus de temperatura màxima, ambient fred, ens diuen, des de la comarca d'Osona, o a Tremp, també la conca de Tremp, temperatura frenada, per tant, parlem d'aquestes temperatures disparades en moltes comarques, però a Tremp, capital del Pallars Jussà, no s'ha passat dels 5,7 graus de temperatura màxima. Aquí ha fet fred tot el dia. De cara a demà, ens mourem al centre del dia entre els 20 i els 24 graus a la costa i al prelitoral, i a la resta de Catalunya no s'enfilaran tant, però bé, rondarem els 15 a les valls del Pirineu, del Prepirineu, i 17, 18, 19, 20 a molts altres sectors del país. Cap a aquesta zona de la conca de Tremp o de la plana de Vic, les temperatures es tornaran a quedar més frenades, però creiem que s'enfilaran una mica més que avui. L'ambient serà, per tant, més suau, més temperat que no pas aquest dijous. Tot plegat després d'una matinada, doncs, poc freda, menys freda que l'anterior, i de pluja no se n'espera enlloc, però sí que tindrem una mica de mestral moderat, com a molt, en sectors de muntanya, especialment del Camp de Tarragona i en zones una mica elevades de la Catalunya central.
Va, repassem les pistes d'esquí.
La Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Quin és l'estat de la neu, Abel?
Doncs mira, a la Molina trobem fins a 35 centímetres de neu humida, amb aquestes altes temperatures de neu una mica, doncs, que el centre del dia transforma una mica. També a la Cerdanya, Masella, fins a mig metre de neu dura. A Baquell de Beret, fins a 55 centímetres de neu dura. A Boït Agull, gruix màxim d'un metre. Neu pols dura. Neu pols dura també es pot, amb un gruix màxim de 60 centímetres. A Portainé, fins a 70 centímetres de neu pols dura. A Port del Comte, al Solsonès, 30 centímetres de gruix màxim, també de neu pols dura. A Tavascan, neu dura fins a 40 centímetres. I si anem al Ripollès, sector més oriental del Pirineu, a Vall de Núria, fins a 40 centímetres de neu dura a primavera, i a Vallter 2000, fins a 35 centímetres de neu pols. Serà un cap de setmana d'esplèndid sol al Pirineu, però això sí, amb una mica més de calor del que tocaria.
Gràcies, Abel. Fins aquí una estona.
Fins ara,
que vagi bé.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
Passen 8 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Perquè t'has posat tan lluny avui. No vols seure aquí al meu costat?
Mira, primer, bon Nadal, que us he portat aquí.
Dir, bona nit, primer de tot. Oi, què t'has portat?
Sí, a la Magda.
Unes xocolatines de Pare Noel.
Sí, de Pare Noel, sí. Carai, i el Camí l'ho donaré, tot i que m'ha agafat el lloc, sí, perquè aquest és el problema.
Home, jo no ho sabia, que havia llocs aquí.
Per això m'he posat tan lluny, saps?
És veritat que els dies que ve el Camí l'ho seu aquí, també.
Ja, però deu ser un altre dia.
És un altre dia. A veure, no tinguem discussions, ara, si voleu, després de la publicitat.
Són meus, de tota la vida.
Si m'acusa de moltes coses i avui no he dit.
vols seure aquí al meu lloc o què?
Si abans de començar, que no ens coneixíem, ja estem discutint.
Mare meva, com apunta avui aquesta tertúlia. En fi, Josep Manel, ja el dono per saludat. El Camilo gairebé que també. Camilo, quants dies sense veure't? Tot bé?
Molts dies, sí.
Sí, eh? Magda Gregori, què tal?
Hola, bona nit.
O sigui, a sobre fa dies que no ve, no?
Ara feia dies que no venia, sí. Deixeu-me que saludi també el Roger Pidecabanyes, que el tenim a Madrid. Roger, què tal? Com estàs?
Bona nit. Aquí no arriben les xocolatines.
Sí, sí, te la guardo. Roger, te la guardo. Tot i que no te la mereixes, però bueno, te la guardo.
Què dius, Roger?
Ja comencem. No, i a més no m'ha tocat la loteria. El que hi ha de bo és que jo demà començo vacances, ja.
Ah, doncs has vingut aquí a refregar pels morros, eh? Ja ho veig.
I sabeu a qui li ha tocat la loteria? Li ha tocat poc, eh? Però li ha tocat la loteria. A Pedro Sánchez.
Què dius?
A Pedro Sánchez.
És ironia o...?
No, ho dic pel vídeo aquest del PP, eh? No ho dic pel vídeo del PP. Ho dic perquè avui, a la copa aquesta de Nadal que hem fet a Moncloa...
Després et preguntaré, eh?
Entre moltes altres coses ha explicat doncs, que tenia tres números i que li han tocat 320 euros, que no són molts diners, però 320 euros... No està mal.
Els ha comprat? Perquè recorda que va haver-hi una polèmica amb els regals dels números de loteria fa molts anys a Catalunya.
Doncs no li he preguntat. Sé que dos eren de Ferraz, dos eren de Ferraz i un d'una administració estranya de Moncloa.
Déu-n'hi-do. Ja que hi som, us ho pregunto a tots. Camilo, t'ha tocat alguna cosa?
El reintegro. Però és veritat que aquesta...
Quan és això?
Els 20 euros, és a dir...
Et tornen els diners,
eh? Et tornen els diners i ja està. Va, reintegrament. Que és veritat que moltes vegades, quan m'escoltes això de que en promig cada espanyol ha gastat 120 euros en loteria, o sigui, el que té el 100 euros que jo no he fet, o sigui, els 5 números que jo no he
gastat... Però és que, perdoneu, la senyora aquesta, no sé si l'heu sentit, que li ha tocat la grossa i que estava seguint el sorteig des del Teatro Real de Madrid, quan li han preguntat que quants bitllets portava... En portava 95!
Ah, clar, llavors hi ha probabilitat...
No de la grossa, eh? És a dir, en portava 95 en total, però és que, clar, això són gairebé... Ara em sembla que abans ho hem calculat...
Es multiplica, si són 95 números...
100, si fossin 20, doncs mira, s'hauria gastat gairebé 2.000 euros.
Escolta'm, Anna...
La sort de tenir els 2.000 euros ja per invertir en això, sí, també, eh?
Però estava a l'atur, eh? Roger, digues.
Sí. No, jo que he anat a fer moltes cobertures del dia de la rifa de Nadal, igual que l'Armenteres, que és especialista ja en fer-ho, he de dir que gairebé cada any que hi he anat, algú del públic s'ha aixecat dient... Que li havia tocat, que tenia el bitllet...
Què m'estàs dient? Que potser és mentida?
Clar, avui jo he preguntat i m'han dit no, és cert, sí, es veu que la senyora que deia que li havia tocat fins i tot li ha agafat com una mena de nipotínia.
Sí, se l'ha hagut d'atendre l'ambulància i tot. Fora.
Sí. Però t'he de dir que jo, cada any que hi he anat, algú s'ha aixecat allà cridant com un boig, m'ha tocat i després...
Sense el dècim a la mà, no?
Yeah.
Sí, però hi ha una possibilitat que els que van cada any a la cosa que està tan friqui, igual també són tan friquis que compren tants números com aquesta senyora, i per tant la probabilitat que els toqui és evidentment més alta, per exemple, que a mi, que no cal que m'ho preguntis, perquè jo intento no comprar...
T'ho pregunto.
No comprar mai loteria.
No en tenies cap
aquest any? Mira, més enllà de que a vegades, jo que sé, per exemple, per una ONG o coses d'aquestes així, aquests sí que els hi compro. Números, res, cap. Mm-hmm. I participació, sembla que tenia un parell de números que no sé ni si ha tocat i si tocaria.
Ah, no ho has mirat?
No, jo no ho he mirat. És que segur que no... És que
ja ho sabries.
Sí, exacte.
Magda, tu què?
Jo tenia un dècim, però que m'han regalat, per tant, tampoc no... És a dir, no he invertit ni un euro en loteria.
Què passa, Camilo? Malgrat això, jo crec que si hi ha alguna cosa a Espanya que també podem dir que és un relat nacional, és el dia de la loteria.
Sí, claro.
És a dir, no pas la selecció espanyola de futbol...
També.
Però de totes maneres, sempre trobaràs algú que digui no, això no em representa, però el dia de loteria tothom deixa tot a banda i tots som un relat, és a dir, tots ens reconeixem en la història de la senyora, de la dona que ha agafat el número en tal part i ja pot pagar totes les deudes que té, bla, 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 bla. És a dir, aquest relat sempre que és el mateix, que si agaféssim una plantilla podem
perquè
canviar,
perquè sempre hi ha molts forats per tapar i sempre tens l'esperança que els podràs tapar.
Exactament, l'únic relat nacional que hi ha a l'Estat, diguéssim, és la loteria de Nadal.
Però us he de dir que si toca tampoc no et salva de res,
No,
però sempre pot introduir moltes coses.
Home, llevat que hagis comprat molts números i hagis invertit molt, però és que per això aquesta senyora, al final, s'imagina, aquesta senyora no li toca la loteria, s'ha gastat 2.000 o 3.000 euros en loteria i a 10, o sigui, clar, que són diners que després... Però és que la història de la loteria és que diuen això, el tòpic és està molt repartida perquè és que la gent compra poca quantitat normalment i si et toca, no et toca diners com per arreglar-te la vida, o sigui, i altres premis, jo que sé, els 1.000 milions de la 11 extra de no sé què tal, que si et toquessin, que normalment no toquen mai, si et toquessin sí que t'has, jo anava a dir t'arreglar, però igual te l'espatlla en la vida.
A mi 2.000 euros, a mi 2.000 euros, ara m'arreglarien la vida, eh?
Sí, sí,
ara
m'arreglarien la vida.
M'alegra molt, que la vostra vida sigui meravellosa. Per mi 2.000 euros avui m'arreglarien la vida.
Amb 2.000 euros t'arreglen la vida, jo...
No, no t'arreglen la vida, però t'ajuden a...
Te'ls regalo, si és
el sol. Promesa.
Si t'arreglen la vida... Escolta, si t'han d'arreglar la vida, jo te'ls regalo. Arreglar la vida a algú per 2.000 euros.
Que no li he preguntat encara al Roger. Roger, tu què? Tenies molts números? Perquè no sé si... Aquí a Madrid, ja m'imagino que te'n deuen oferir al Congrés, als periodistes d'aquí, als d'allà. I no en tenies tu?
Sí, sí. En tenia un només.
Què dius?
No m'acostumo a comprar. És que jo no comparteixo el relat del que és la Loteria Nacional. Trobo que és una cosa, molt rònega i, a més, una mica tardofranquisme, no? Allò en blanc i negre, de gent que aspira que li toqui la loteria per salvar el seu projecte vital i no. Jo no l'acostumo a comprar. Ara, a vegades, doncs sí que, si, per exemple, els companys compren, no sé, algun de l'Associació de Periodistes Parlamentaris o algun del Congrés, alguna cosa així, sí que...
Allò que ho fas sí que perquè si toca tothom, com a mínim a mi també, no?
Clar, perquè aquesta és la clau, eh?
Pues aquesta és la clau de l'èxit. Aquesta, Roger i Magda, aquesta és la raó per la qual ja fa uns anys que jo no compro. És a dir, que si comprar pel fet de que per si de cas no li toqui a l'altre, és una cosa, és un sentiment que em sembla molt ruïn.
Bueno, però si no amb els companys, amb què treballes cada dia, dius, al final, no? Si...
Bueno, doncs jo estic envoltat de gent que compra loteria i que la compra en l'oficial i jo normalment
els dic, no,
si us toca, estaré molt content.
El Jordi Cabré estava assegut al mateix lloc que tu i deia el mateix, deia, estaré molt content si li toquen els companys. Deu ser aquesta cadira, que és la cadira solidària.
Això té una ciència, perquè vull recordar que quan la gent va decidir posar en marxa la grossa, que estava el Sartadi, per cert, davant de sí, tributs sí, i jocs, sí. El primer any no va sortir, perquè evidentment havien fet mal el repartiment dels números. I aleshores pues, això no va...
Perquè no els van vendre tots.
I la primera vegada que jo vaig veure un responsable polític dir l'hem cagat i ha estat horrorós i van millorar, va ser el Sartadi, que va sortir el dia després del sorteig, dient això ha estat malament, no hem sabut com fer-ho i ho arreglarem.
Bueno, abans que ja ho havia fet l'emèrit.
Bueno, però... Bueno, i Fabra també.
Sí,
Roger, què volies dir? Que si no, no ens sentim.
Això que deia el Silva, que ell estarà content si li toca... Això jo crec que és un discurs que fas fins al dia que passa. No. I el dia que tothom li toca i ostres. El meu barri va tocar més o menys a prop de casa meva, però va tocar a sota de casa d'una persona que conec que no havia comprat cap número de la loteria del lloc on les venien a sota casa seva. I t'ho prometo que la sensació ha de ser una mica angoixant.
Jo ho tinc molt reflexionat.
Mireu, no ens ha tocat la loteria, però tenim aquests pares noels xocolatina. Que
i els 2.000 euros. Els 2.000 euros que se te'n va donar. Perdó, no us olvidem d'això, perdó, eh?
Ens conformem amb mica de xocolata, no?
Roger, em sap greu, que no t'ha arribat el pare Noel.
Ja és la tònica amb el Silva.
Que te'l guardo. Serà perquè tu m'has fet a mi algun regal alguna vegada, xaval.
Tu vine a Madrid.
Doncs mira, he d'anar un dia d'aquests.
Hauràs de venir tu també, un dia, Roger. Va, mira, ara de seguida seguirem parlant de loteria, perquè tot això sembla tot de flors i violes, però és veritat que hi ha estudis que diuen que un 70% de la gent a qui li ha tocat la loteria, al cap de 5 anys... ja no els queda res.
A vegades estan més endeutats.
Els premis.
A vegades estan més endeutats.
Parlarem amb dues persones a qui els ha tocat la grossa fa pocs anys per saber què és el que ha passat des que els va tocar la grossa fins ara. Fem una pausa i de seguida parlem amb aquestes dues persones.
Aquesta setmana, a Sonidos que nos transforman, de La Vanguardia i Endesa, ens cambussem a les aigües del Club Natació Sabadell. Take your mark. Perquè ara fa 5 anys, des d'aquestes piscines, es van proposar un objectiu gairebé tan ambiciós com el de dur els seus esportistes a les Olimpíades. Ens ho explica Claudi Martí, president del club.
El 2017 vam llançar un programa molt important i ambiciós que anava encaminat a aconseguir a mitjà termini l'eliminació de l'utilització d'energies fòssils. Tant per allò que era el nostre consum energètic, des de l'escalfament de l'aigua, la climatització de les piscines o l'aigua calenta de les dutxes, tot en general. Per exemple, apostem per tot el que són plaques fotovoltaiques que tenim tant instal·lades aquí com al centre antic, un total de més de 12.000.
Visitem també l'Hospital de Mataró, en el qual no només tenen cura de les persones. David Barrachina és director d'operacions del Consorci Sanitari del Maresme.
En un centre com l'Hospital de Mataró és molt important tractar gent, no està clar, però també és important que la nostra activitat tingui un impacte mínim en el medi ambient, i per això el Consorci Sanitari del Maresme, doncs, hi ha tingut reduccions de fins al 20% d'electricitat i gas, i va ser quan el 2019 també, en aquesta línia, es va decidir apostar per la col·locació de les plaques solars fotovoltaiques, i això es permetrà, doncs, cobrir part de la coberta de l'hospital i així seguir tenint aquesta disminució del consum elèctric del nostre centre aquí en l'Hospital de Mataró.
Centres sanitaris, clubs esportius, són casos reals que ens demostren que un model energètic més eficient i curós amb el nostre planeta és possible i també rendible. Ho sap bé Toni López, responsable de B2B d'Endesa X a Catalunya.
Fins fa uns anys, els projectes de fotovoltaica d'autoconsum tenien retorns de la inversió d'entre 6 i 8 anys. Actualment, aquests retorns s'han situat a la volta de 2 anys i fins i tot alguns inferiors. No hi ha cap dubte que ara és el moment d'apostar per l'autoconsum, pel bé de l'economia de les empreses, pel bé de la societat, pel bé de l'entorn.
No us perdeu a lavanguardia.com Autoconsumo, l'últim capítol de la segona temporada de Transformadores i del podcast Sonidos que nos transformen. Tots els episodis ja disponibles. Una iniciativa de La Vanguardia i Endesa.
L'accés a la cultura és un element clau per a la cohesió social, la inclusió, el progrés i la plena realització de les persones que en formen part. El sector reivindica més pressupost, fomentar la cultura audiovisual i digital, protegir la llengua catalana i escoltar quins són els reptes de futur dels implicats directes. En parlarem aquest divendres a les 10 del matí al Catalunya Avança, un debat que podreu seguir per l'estreaming a lavanguardia.com.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment.
Honesta Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General, som com ets.
RAC més 1, podcast.
Aquest gener torna l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Ja és aquí la segona temporada del Rose Battle de RAC 1. 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna. Marc Serra i Rocco Stenhauser.
Utilitza bé, Rocco. Utilitza bé, que sí. Estem als Alcàrdenes.
Mireia Giró i Marta Bosch. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Benvinguts i benvingudes a l'escorxador!
L'escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Són les 9 i 22, podríem estar parlant de la loteria avui, crec, durant tota l'hora, perquè és un tema que dona molt de debat, però us volia preguntar si tindríeu clar, si us hagués tocat avui, depèn dels diners, també, però si teniu clar on ho hauríeu invertit. Magda, tu tens clar?
Sí, pagar hipoteca, això segur. Clar, depèn molt de la quantitat, però jo crec que al final has de fer racionalitzar i en funció de la quantitat. Jo crec que ara això, a tapar forats, com pot ser la hipoteca, i després també saber, és a dir, veure què em pots fer de la resta, no? Perquè vull dir, potser algun plaer també et donaries, no? No sé, algun viatge, això segur, no? Però també crec que amb la quantitat que et toca no et dona per tant, eh? Vull dir.
Roger, tu tens clar on posaries aquests diners?
I és que és una pregunta que sempre em fa molta por, eh? Com me la faig a mi mateix, perquè jo sóc moderadament feliç i aleshores, diguem, un input tan bèstia, doncs potser podria descavalcar la meva vida, no? I recordo que fa molts anys hi havia una entrevista a La Vanguardia, una contra de La Vanguardia, amb un senyor que li havia tocat la loteria i el titular era "Tant de bo no m'hagués tocat". Perquè diu que després de que li toqués la loteria es va divorciar, els fills no li parlen, s'han barallat entre ells, un desastre. I aleshores sempre m'ha fet molta por aquesta pregunta. I bueno, segurament trobaria ràpidament...
El regalaries, vaja, ja ho veig.
No, a veure, sabrien on posar-los, segurament en una casa, que és, jo crec que és la principal preocupació de bona part de la societat espanyola, eh? La totxana.
Sí, Camilo.
Sí. No, jo, o sea, tinc, la meva ànima posa dues respostes sobre la taula. La primera, la resposta de Miss, no? Que seria, li donaria una part a la meva mare, als meus amics, perquè la vida sigui més fàcil, no? Però que jo que... O sea, és de Miss, ja sé que és de Miss, però en realitat té alguna cosa de veritat.
De Miss.
I l'altra, sí, claro, Miss Colòmbia. ¿Vostè què vendria? I després l'altra cosa que faria, jo crec que és el tema d'assegurar el teu futur d'alguna manera, ben sigui per el totxo, com deia Roger, o ben sigui una inversió. El que passa és que, clar, això te convertiria en un especulador asquerós, però bueno. El tema és el futur. És a dir,
tots vols posar la mateixa, que per això...
Passaries a ser capitalista en 10 minuts.
Directament. O sea, es posa molt... La nostra generació, Magda, perquè més o menys estem en la mateixa tal, és que nosaltres no tenim béns raïs, no tenim béns immobles, no tenim... El nostre futur està molt complicat i aleshores que aniríem per allà.
A veure, Josep Manel.
Bueno, mira, jo primer jo crec que és molt important entendre que la loteria, el que tu compres és precisament el que penses que et passarà quan et toca. Val? O sigui, això és el preu real d'un bitllet de loteria. Perquè després, si et toca, pot ser molt diferent. Però el més important, jo no hi compro, però si alguna vegada, per exemple, he comprat el número de la 11 o així, sí, no? Què penso? Clar, perquè ja sí que són 1.000 milions o 100 milions o no sé quan. No? I dius, quan em compro això, estic comprant el somni de pensar què faria amb tot això. Encara que sé que no em tocarà, perquè és molt difícil que et toqui. Per tant, si em toqués, clar, a mi em passa com el Roger, que com que no compro, doncs serà difícil que em toqui, no? Però si em toqués, bueno, jo... A veure, clar, depèn de la quantitat, però jo crec que, per exemple, viatjar més del que puc, perquè en els darrers anys doncs, és una despesa que és una despesa extra i a mi m'agrada molt viatjar, doncs és el primer que faria. I segurament, si fos molts diners, doncs, també em passaria al costat especulador i capitalista del Camilo. O sigui, i faria una societat amb ell.
No, exactament, hi ha un moment en el que...
Però jo... sempre que em torni al lloc que m'ha tret, clar.
Això, no, 2.000 euros, o sigui, no m'olvidaré, és aquí molt escrit. És a dir, hi ha un moment en el que és veritat que el teu impuls és una cosa hedonista, és a dir, jo agafaria... efectivament, un trolley m'aniria a l'aeroport i agafaria el primer vol que trobessi. O sigui, hi ha un munt de bogeries que te venen al cap, saps? O sigui, jo aniria i canviaria tot en bitllets de 500 euros i aniria com el tio Gilito. ¿Cómo
es? Tío Gilito.
No, es que en Colòmbia és el tio rico, no?
Ah, no, aquí diu Gilito.
I posaria así, tipo American Beauty, lo tiraria a la sobra i sali, clar, o sigui, hi ha moltes coses d'aquest tipus que venen al cap,
exactament,
però... és a dir, jo crec que se'n pondria la racionalitat en algun moment. Jo crec que el problema de la gent que té molts diners...
Seria important, perquè si no, això no et duraria ni dos dies.
No, però jo crec que si te guanyes una cosa així, la teva estructura mental et demana una miqueta de bogeria. Una miqueta. No, o sea, cadascú posarà el límit d'aquesta bogeria on d'anar, però hi ha una bogeria i una cosa bolla que has de fer. Perquè si no, no...
Mira, si us sembla, ara li preguntarem a unes persones que ens ho poden dir en primera persona, perquè a una d'elles li va tocar la grossa. De fet, volem tornar a Reus, que fa dos anys, el 2020, van repartir la grossa de Nadal amb un total, atenció, de 240 milions d'euros. L'Òscar Bausà és responsable de l'administració La Pastoreta de Reus. Òscar, què tal? Com estàs? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Avui heu repartit alguna cosa o no?
Ah, avui il·lusió en repartir.
Això sempre, no?
No, desafortunadament, home, s'han donat això de les pedrees i terminacions. Amb això fet una mica de patxoca, però no, res important.
Ja veu donar el premi fa dos anys. Recordes què veu vendre exactament el 2020 d'aquest primer premi?
240 milions.
Aquests 240 sí. Milions. Que eren quantes sèries?
Pues, no t'ho sabria dir ara mateix. Hauria de fer la divisió. Però, no sé, 240 milions va ser el que...
Crec que unes 60, em sembla, si no m'equivoco.
Pot ser, sí. Podria ser. Uns 12.000 euros que es reconverteixen en 240 milions. Però, bueno... No recordo ara la veritat.
Recordes quin número va ser, el de la grossa?
Amb això se'n recordarà més el Josep quan li preguntis després. Era una terminació 7, 97 era.
72.897 va ser fa dos anys la grossa. I mira, en aquell moment, des del món RQ van trucar en directe a la teva administració i va passar això que sentirem ara.
Saps que ha venut 60 sèries?
Perdona?
60 sèries, canvio.
Sí.
60 sèries. Això són 200...
No ho sé ara mateix, que no et sento.
Jo. 240 milions d'euros.
Sí, 40 milions.
No, 40 no. 240.
Sí.
240.
Sí, no ho sé, és que no ho sé, és que ens agafes que acaba de tocar i no sabem.
Escolta, havíeu venut alguna vegada algun premi
d'aquest? Òscar, te'n recordes aquest moment?
Ostres, si me'n recordo. La tinc al costat, la protagonista, que és la meva dona.
La tens aquí, la teva dona. Com et dius?
Hola, sóc la Carmen.
Carmen, què tal? Te'n recordes aquest moment, anunciant-te en directe quants milions havíeu repartit?
Mira, és que m'ho he sentit tantes vegades, me va enganxar, hi havia un enrenat, no se sentia res, estava nerviosa.
Nerviosíssima, eh?
Va ser tremendo, tremendo. I anda que no m'han recordat tot l'any que porto ressentint això.
Òscar, suposo que tu ets el que sentim de fons, no? Que anava apuntant algunes dades.
Sí, ho recordo amb carinyo, eh? Ho recordo amb carinyo.
Molt bé, Carme. M'imagino, Òscar, que coneixeu a una part, no? De qui li va tocar aquest primer premi de la grossa.
Sí, uns ja els coneixíem i els altres s'han donat a conèixer. Home, diríem que res, una ciutat afortunada, eh? Perquè l'any anterior també van repartir en el centre aquest aragonès.
El Catxirulo, no?
Dos vegades. Exacte. Hi ha molta gent que li ha donat dues vegades, d'aquest també en coneixem. Mm-hmm. I el cas més curiós és un que li ha donat tres vegades, que aquest ha estat nou d'aquest any. Però bueno, la loteria toca, sí toca. La sort de qui la busca, no, de qui la troba, ja està.
I què vol dir que té una persona que li ha tocat tres vegades de Reus?
Sí. A veure, gent de Reus que li hagi tocat dues vegades, relativament és senzill, perquè hi havia gent vinculada amb el centre, sí. Aragonès, i a la vegada vinculada amb Indústries Teixidor, sinó directament i indirectament. Doncs, bastant i coneguts, van enxampar les participacions del centre aragonès i també els hi va tocar un dècim o diversos de Teixidor, però el cas d'una persona que li hagi tocat tres vegades, tres anys consecutius, la grossa de Nadal, ostres. Això no...
I aquest any també ha vingut a comprar o no, aquesta persona? O ja ho té tot fet?
No ho sé si ho té fet, això ja cada un a casa seva s'ha estat el seu, però per referència, jo l'he conegut aquest any, aquesta persona. Va vindre a buscar uns dècims, se va donar a conèixer, va explicar la particularitat, va agafar una quantitat de dècims que llavors va anar repartint entre els seus amics, coneguts, familiars, etc. I el número aquest es va esgotar. Mm-hmm. És com una mena de gurú, no?
Però què vol dir? Què vol dir uns quants dècims? De quants dècims m'està parlant?
No sé si va agafar 700 i pico dècims. I va
com? Anar 700?
Sí, però no per ell.
Mare meva!
Per ti.
A veure, això són 14.000 euros, no?
Exacte, sí, sí. Però bueno, els va repartir.
I diu que aquest número es va esgotar. O sigui, bueno,
si ha trucat 3 anys seguits, la loteria podria invertir 14.000 euros.
Com ho va saber, la gent?
I segurament comprava molts números cada any, no?
Home, deu tindre una varietat de números importants.
Clar.
No per gastar-se 14.000 en un sol número. Jo penso que això de la loteria el més bonic és compartir, no? Em sembla que ho explicava abans.
I no ens el pot presentar aquest senyor?
Perquè
ens
compri un dècim també.
Ha d'anar a comprar a la Pastoreta de Reus, ja està.
Ell prefereix quedar amb la
Montpac. Sí, ja, no, m'ho imagino, però bueno, ja el buscarem, escolti.
Normal.
Perquè ens digui quin número compra, perquè si ha tornat que l'any que ve, doncs mira.
Déu-n'hi-do.
El de Nadal l'ha comprat i ara tornarà, suposo, per la Loteria de Reis i tornarà a fer exactament el mateix. Mm-hmm. Jo diria, per almenys, el que ha agafat a l'administració, a la Pastoreta, no li ha tocat.
Avui no, eh?
Avui no. Els altres que portés, aquests els desconec, ja ho sabré.
Perquè una pregunta que no m'ha quedat clar, aquests 700 dècims que ha comprat són del mateix número tots?
Exacte, sí, un sol número.
Carai, Déu-n'hi-do.
Va vindre allí, va triar i, escolta, va vindre fa dos dies i estava il·lusió, tenia molta il·lusió que li tornés, estava molt nerviós, que aquest any li tornava a trucar.
Que a mi lo digues.
Potser del de la Pastoreta te diré que no, ara dels altres que portava,
ja.
Portava uns quants més, No ho sabré. I, bueno, suposo que un moment o altre ja ho sabrem.
Que sempre tinc una curiositat, i és la gent que guanya... Sí. Quan torna, és generosa amb vostès, amb vosaltres, és a dir, que si us deixen un tipus de regalet...
Com riu la cara, eh?
Sí, jo també he tingut sempre aquesta curiositat, sí.
A veure,
hi ha de tot, però, bueno, bàsicament, sempre, un vermut sempre te l'inviten, eh?
Vermut.
Hi ha alguna coseta més?
Una ampolleta de cava, una caseta de bombons, sí. N'hi ha de més generosos i n'hi ha de menys. Mm-hmm. Però, bueno, a l'hora de... Abans de que els hi toqui, tothom és generós. Jo ho faré. Després, pues, bueno, ne queden uns quants que sí, uns quants que no.
Mm-hmm. Com dèiem, la majoria de sèries d'aquest número que va guanyar el 2020 es van vendre a l'empresa d'Indústries Teixidor de Riudecols. De fet, es va repartir gairebé íntegrament entre els treballadors d'aquesta empresa. I avui podem parlar també amb el José Lucena, que és treballador d'Indústries Teixidor, que és el president del comitè d'empresa, i un dels guanyadors, que va ser precisament també el responsable, crec, d'escollir aquest número guanyador per tota la plantilla. José, bona nit.
Bona nit.
Avui t'ha tocat alguna cosa o no?
No.
Segur?
Una miqueta de la pedrea i tot això.
Ah, anava a dir, perquè no t'he vist molt decidit, eh? Aquest no. Havíeu comprat números a la Pastoreta de Reus també aquest any?
Sempre. Amb l'Òscar, ell ja ho sap, que, mira, doncs, un, dos, tres... Jo personalment he gestionat tres números.
Uh-huh. I entre aquests i el mateix que us... Dic, si entre aquests tres números que heu comprat, continueu comprant el que us va tocar a la grossa d'ara fa dos anys o heu canviat de número?
No, canviem. Cada any canviem de número.
Mm-hmm. Què anaves a dir? Anaves a dir alguna cosa?
Sí, no, que ara anem pel niño.
Ah, ja els teniu també, m'imagino,
això no? Això
no
s'ha acabat.
El número de la grossa, com dèiem, aquest 72.897, per què el vas triar exactament?
Doncs mira, jo vaig anar al juliol, me va ficar al davant un full amb molts números i me va cridar l'atenció aquest i el vaig agafar.
No era cap data significativa ni un número que busqués per res, eh?
Jo vaig néixer al 72, però m'hi vaig fixar després.
Ah, mira, una bona xifra.
Mira, jo soc del 72.
Sí?
Soc el vuitè fill de 9.
Home, que el 89 anava després, eh?
Vaja.
Això ja és anar-li a trobar totes les coincidències, eh? També.
Sí, però això ho he dit després, eh?
Ja. Li anava a dir que el premi es va repartir molt entre els treballadors de l'empresa. Tothom ha seguit treballant o hi ha gent que va decidir plegar?
Gairebé tothom ha continuat a l'empresa. Sí que n'hi ha 8-10 persones que en aquests dos anys doncs, han plegat. I me recordo d'un cas, d'un noi... que va plegar per poder continuar amb els seus estudis. O sigui, econòmicament no podia, o havia d'estudiar, o havia de treballar, i va plegar per continuar els estudis i estar en ello. Mm-hmm.
També coneix algun cas al revés, algú que s'ho hagi gastat tot ja?
Home, a veure, és el que ha dit el company abans. Un dècim no dona per massa. Una vegada ja t'has tret l'hipoteca, t'has canviat el cotxe, has fet algun viatge, i això doncs ja el dècim ja hem de tornar a acertar.
Ja s'ha fos.
José, i et volia preguntar si a Riudecols això s'ha notat molt, l'efecte de la loteria. No sé si hi ha hagut moltes cases noves, molts cotxes nous... Com s'ha notat?
Mira, tu vas abans de la loteria a la fàbrica i vas després i només cal que miris el pàrquing.
Tothom va a treballar però arriba una mica més ràpid, no?, a la feina.
Va, més segur, per dir-ho d'alguna manera.
Ja, i a nivell d'això que dèiem, doncs, a construccions, edificis nous, cases, o com més s'ha notat?
Sí, a veure, reformes i doncs, vivies en un pis i ara vius en una casa i coses així, eh? Uh-huh. El que és el tema econòmic pel que és el poble de Riudecols, Reus i tot això, s'ha notat moltíssim, perquè ha donat moltíssima feina.
Mm-hmm. Clar, ara en parlàvem, no? S'ha de tenir molt de cap per no gastar-se tots els diners d'avui per demà o per saber-los invertir bé i no gastar-se'ls tots d'un dia per l'altre?
Mira, abans heu dit que el 70% del que els hi toca la loteria,
sí,
al cap de 4 o 5 anys, s'acaben a pitjor que abans.
Sí.
Aquesta pregunta me la van fer el mateix dia que em va tocar. Saps què li vaig dir al noi que m'ha fet aquesta pregunta?
No.
Li vaig dir, tranquil, que no tindré calé, tinc molta experiència. No, però ara parla...
Pues seria, el resum seria que me quiten lo bailao, no?
Más o menos. No, però ara parlar una miqueta en serio. Jo el que vaig fer o vaig intentar fer és no moure els calés fins que no tinguis el cap fred. Mm-hmm. I això te passarà d'aquí, el qui li hagi tocat d'aquí a 3, 4, 5 mesos, depenent de la persona. Mm-hmm. Perquè ara estan tots en un núvol. Jo encara és ara, ja fa 2 anys, i encara miro i respiro fons i dic, ostres, perquè per mi, el que heu dit abans també, el que compres quan compres un dècim de loteria, més que comprar, el que estàs fent és fer el que feies quan eres petit, mantindre aquella il·lusió i, si tens la sort que toca, poder realitzar una part dels teus somnis. El que estàs comprant és temps. Quan te toca una cosa així, el que fas és que econòmicament t'han passat 30 anys. T'has tret la hipoteca, t'has canviat el cotxe, has fet un viatge, i això, si tu pares a mirar, són 30 anys de la teva vida, sobretot la hipoteca.
Sí. I algun caprici, personal inconfessable que hayas fet a mi?
Home, si és inconfessable, no mirar aquí. Mira, ens han mirat dos. A veure.
No seran tan inconfessables.
Te puc dir dos de capritxos. Mira, el primer m'he comprat un cotxe Mataró, un Audi Q5. Vale? Però aquest és el cotxe dels diumenges i vaig amb un Renault Captur de cada dia.
I el segon quin aquest, és? A veure.
El segon, mira, enguany no, però l'any passat, que és el 2021, de 365 dies que té l'any, potser vam sopar a casa el 65.
Mira.
La resta, jo li deia a la dona, no has de fer res, anem a sopar fora.
Clar que sí.
Molt bé.
Bueno, és que el menjar també és un plaer, eh?
Home, sí, oh. I tant.
Jo ho disfruto molt.
No,
jo,
i no cuinar sí. És un plaer, sí.
També.
Quasi més important no cuinar.
Òscar, estàs aquí, encara?
Sí.
No, et volia preguntar si de la gent que més o menys coneixeu, de veïns, que els hi va tocar la grossa fa 2 anys, si han canviat molt els seus hàbits, o més o menys han actuat una mica com ara deia el José, també.
Jo penso que hi ha de tot. El que més ha passat és el tipus, José, te permets comprar el que diu ell, temps, no? Treus la hipoteca, et canvies el cotxe, surts més a sopar que abans, però no canvia massa la vida. Tampoc depèn, sempre dependrà de la quantitat que guanyes o que et toca la loteria, evidentment. Si és un dècim, 328.000 euros nets de pols i palla, no per el que donen. Ara, si t'expliques per 10, si portes 10, llavors estaríem parlant d'una altra manera.
Moltes vendes ja de cara a la loteria de Reis, Òscar?
Sí, bueno, la campanya Nadal ha estat una bona campanya. Un augment, un 7% d'augment, el qual estic molt content. Estem molt contents l'equip de la Pastoreta. No ens han acompanyat premis, com hem dit abans. I ara ens encaminem cap a la campanya de Reis. A veure què passa.
A veure si va...
Va donar premis també aquí, amb Reis.
José, tu que vas triar... José, aquell que va triar el número que va guanyar la grossa fa 2 anys, no sé si hi ha hagut gent que t'ha vingut a preguntar aquest any si veure si li podies dir quin número era millor comprar, o hi ha gent supersticiosa que t'ha vingut a preguntar coses, o...
Home, pensa que enguany el número que vam triar d'empresa es va esgotar en 50 minuts.
Ah, carai...
Això és, i el juliol. Mm-hmm. Això és un rècord que sembla que no ho ha aconseguit ningú.
Òscar, l'heu venut vosaltres aquest número o no, eh? No l'heu tingut vosaltres aquest any a l'administració, eh? Aquest el 72.897 de fa 2 anys.
Són números que van nòmades, que dic jo, van canviant.
Sí.
Però bueno, que digui la veritat, que quan va triar el número el Josep, li va rampar el dit, eh?
Ah! Déu-n'hi-do. Òscar Bausà, responsable de l'administració de la Pastoreta de Reus, i el José Lucena, que és treballador d'Indústries Teixidor i un dels afortunats de la grossa del 2020. Moltíssimes gràcies a tots dos per explicar-nos la vostra experiència. Que vagi molt bé, una abraçada, moltes gràcies.
Igualment.
Doncs ja ho heu sentit, el que deia el José, no? que l'experiència en aquests casos és un grau, i sobretot m'he quedat amb aquesta recomanació, per si hi ha algú que li ha tocat avui la loteria que ens està escoltant, que millor gastar-se els diners en fred, és a dir, no decidir res en calent, deixar passar uns quants dies, no?
És molt intel·ligent, aquesta resposta, perquè al final és això de dir, bé, ara ja ens hem asserenat, ja sabem el que tenim al banc, ara com els invertim, no?
Exacte. Sí. En fi, si us sembla, deixem ja la loteria,
quin
perquè pràcticament tres quarts de deu, deixeu-me que fem una pausa i ara de seguida tornem, i ara deixem la loteria de banda.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Pot ser en esmorzars. O també en cafès. Pot ser en dinars. En cançons. O fins i tot en sèries. I tu, en què comptes el temps? Taurus, 60 anys. Amb tu, gràcies a tu.
A Montsant Benet ens agrada el Nadal. Vens a celebrar-lo amb aquells qui més estimes? Consulta la nostra àmplia proposta gastronòmica durant les festes i la revetlla de cap d'any única amb el so de les campanes del nostre monestir. Ah, i no et perdis l'activitat familiar Operació Reis d'Orient i el nostre espectacular Pessebre Vivent, l'única Catalunya que passa dins d'un monestir. Aquest Nadal regala o regala't Montsant Benet. montsantbenet.com.
El Nadal més guau es viu a l'Esplau.
Del 6 de desembre al 5 de gener, endinsa't a Wowland, amb activitats especials, la visita del Pare Noel, l'Eric en concert i una gran nevada. Gratuït, fent-te VIP a Esplau. A més, tindràs molts descomptes.
Aquestes festes vine a fer les teves compres a Esplau i descobreix la nostra oferta d'oci i restaurants. No t'ho perdis.
Pàrquing gratuït. Més info a esplau.com/Wowland. Vins i Caves Portell des del 1907 et porta a casa tot l'esperit nadalenc amb els seus caves clàssics o el rosat elaborats amb raïm trepat, varietat única al món. Cava Portell, l'empenta de tot un poble.
Aquestes festes vine al multiespai gastronòmic El Nacional. 4 restaurants, 4 barres i un espectacular enllumenat de Nadal. I tot sota el mateix sostre modernista. A més, participaràs en la campanya solidària del Nacional a favor de la investigació de malalties infantils. T'esperem a El Nacional Barcelona.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Està arrasant a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, un taller de ratafia, un matí fent de pastor, una escapada al Pedraforca i fins a 300 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Per menjar peix i marisc de qualitat pots trobar-lo a molts restaurants, però directament del port pesquer, del dia, fresc, de la llotja i cuinat amb un estil gastronòmic suprem, només a La Salinera, al centre de Palamós, al costat del port. Restaurant La Salinera, 972-31-64-74, 972-31-64-74. Un plaer gastronòmic a Palamós de primer nivell. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Aquest Nadal regala a Lura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuig els convencionalismes i regala a Lura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 de la nit i dedicarem aquests últims minuts de la tertúlia d'avui a parlar una mica de temes una mica més seriosos. Ja hem deixat de banda el Tribunal Constitucional, el Congrés, el Senat, la reforma del Codi Penal, que hem estat aquests dies parlant pràcticament cada dia d'aquest tema, però és que aquesta tarda hem explicat que la taula de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol no es tornarà a reunir fins l'estiu, per tant s'ajorna com a mínim mig any, i això és el que sabem, ens ho explicava abans el Jordi Armenteres de Fons de Moncloa. Roger, crec que tu també has estat aquest matí en aquest acte que s'ha fet a la Moncloa, sí, amb sí, periodistes. Sí. Sembla, doncs, això, no?, que de moment la taula de diàleg, pel que fa com a mínim les primeres setmanes, res de res, no?
Sí, a veure, el format de la Copa de Moncloa és interessant perquè hi ha molts periodistes, hi ha tots els ministres del govern espanyol, i aleshores es fan els típics corrillos, no?, aquestes converses informals amb ministres. Avui Pedro Sánchez ha estat parlant de Catalunya, però qui ha explicat aquesta qüestió no és ben bé Pedro Sánchez, sinó altres ministres que, mentre Sánchez captava l'atenció, doncs anaven apuntant com estava la situació en general. I el que Moncloa explica és que el diàleg que s'ha fet fins ara ja està consumat, és a dir, avui s'ha aprovat la reforma de la sedició i la malversació, el govern espanyol ha anat fent passos en els últims mesos i en els últims anys per el que ells anomenen pacificar Catalunya, per arribar a acords amb Esquerra, i diguem que el recorregut per ara ha arribat a final. Per què? Doncs perquè l'any que ve és un any electoral, al maig hi ha les eleccions importants per ells, i més ho seran després les generals, i ara veiem el 6 d'ahir que potser la reforma de la sedició els hi ha passat una mica de factura, perquè l'avantatge que portaven al PP ha passat de 4 punts a 2 punts.
Camilo, era una mica d'esperar, no?, que el govern espanyol d'alguna manera intentaria tirar pilota endavant i ja ho deixaria potser per després de les eleccions, o no?
És evident, però també crec que Esquerra tampoc li interessa un acercament o mostrar-se molt proper tant per als socialistes en aquest moment. Recordem que Esquerra Republicana diu dia tras dia que el seu enemic polític a Catalunya és el PSC, i que vol batir en les eleccions municipals, i per tant aquesta foto tampoc li interessa molt a Esquerra. Ara bé, jo crec que sí, hi havia certa connexió en fer una taula de diàleg abans de que acabés l'any, per, diguéssim, simbolitzar l'efectivitat d'aquest foro de cara a les dues parts, però, com el que ha passat amb el Tribunal Constitucional, etc., pues, evidentment no hi ha temps material de fer-ho ara. Ara, de cara a un any electoral, fer-ho abans de març jo crec que és suïcida per les dues parts.
Magda.
Home, jo crec que aquesta taula del diàleg tampoc s'ha reunit tantes vegades, per tant que tardin ara 6 mesos més a reunir-se gairebé diria que no sorprèn, entre altres coses perquè és el que comentàveu, Esquerra ha aconseguit una part del que ell buscava, que eren els indults i el canvi en la sedició i la malversació, que poden suposar també canvis en els processos judicials que hi han oberts pel procés, i alhora Pedro Sánchez no té ara cap incentiu per posar més elements sobre la taula, perquè és això, té un any electoral per davant, a més té els pressupostos aprovats, per tant té, no?, camí per córrer durant almenys fins a les eleccions espanyoles, i alhora també he de dir, crec que per la part catalana, per la part d'Esquerra Republicana, podran dir que part de la proposta que de sobre la taula de diàleg té resultats, és a dir, al final n'ha aconseguit, no? Els indults i la sedició són resultats. Probablement no són tots els que voldrien, però són resultats. Per tant, jo crec que en un moment es troba gairebé, podríem dir, d'equilibri, perquè cada part ha guanyat alguna cosa, no?
Silva.
Bueno, en realitat, el Pedro Sánchez anava molt més enllà del que segurament molts pensaven, però fins i tot molt més enllà o en contra del que havia dit abans de les eleccions, no? Per tant, diguem que Esquerra pot lluir uns resultats d'aquesta suposada taula, que efectivament jo crec que és més un element simbòlic, però que a l'hora de negociar els pressupostos s'ha concretat amb aquestes reformes del Codi Penal, i el que passa és que jo recordo que la setmana passada crec que era el Roger que deia, no, que aquí s'està construint una majoria ja per més endavant i tal. Mira, jo, i el dia següent, recordeu, no?, el dia següent va sortir el passatge de dir que de referèndum bueno, jo crec que el Pedro Sánchez ha fet tot això amb tantes presses, no?, perquè tothom ho ha fet amb molta pressa, moltes coses aquests dies, precisament perquè quan passi el Nadal la gent no se n'oblidi de tot això i intenti recuperar aquests 2 punts que deia el Roger ara, que en algunes enquestes i en algunes altres és una mica més, doncs li donen per perdut, o per exemple que, jo què sé, les eleccions que la setmana passada també parlaven, no?, les eleccions a Extremadura donen Tenen que perd la majoria dels socialistes i que ara la recuperarien un altre cop al PP. És a dir, aquest tipus de coses, ara ell ha de fer un canvi completament de discurs i deixar molt clar, per exemple, que aquí de referèndum no es parla, que tot el que havia de fet ja ho ha fet i que a partir del gener comença un altre discurs que ha de ser clarament de cara a les eleccions autonòmiques i municipals a finals de maig, que òbviament té candidats que tenen un cert risc de perdre les majories que tenen aquí.
I que no saben què factura li podrà passar al PP el fet dels fets dels últims dies. Bueno,
aquesta és una cosa que després, efectivament.
És una cosa que també haurem de veure.
Sí, sí.
Aquí hi ha una qüestió interessant, perquè el PP s'apunta com una victòria el fet d'haver arrossegat el debat sobre la reforma judicial més enllà del desembre. És a dir, Sánchez tenia molta pressa, ho volia tancar tot ara. Tota la reacció que hi ha hagut amb aquesta intervenció del Tribunal Constitucional, és veritat que ha consolidat la majoria de Sánchez, és a dir, es va ser investit amb 167 vots, ara en té 180 llarg, 188 avui, i això és interessant, però Sánchez volia tancar-ho abans de cap d'any. I què està passant? Doncs que tot el debat se'n va allà cap al gener. Com que s'ha de tornar a fer la llei, vol dir que aquesta qüestió estarà sobre la taula del debat polític els mesos de gener i febrer, sobretot. I per tant, diguem, Sánchez no queda indemne ni surt impune de tot el que ha passat en les últimes
setmanes. Però ja no serà la reforma del Codi Penal amb els temes de malversació, que això ja està aprovat. Serà exclusivament el tema de la reforma del Tribunal Constitucional, del Consell General, que això no li perjudica tant al Sánchez, això al revés. Perquè
però és que Moncloa té la teoria de que Catalunya tampoc no el perjudica ja. Diu, els vots que havia de perdre per Catalunya ja fa temps,
ho veurem
al maig.
Que clar, jo no sé fins a quin, és a dir, no sé fins en quin punt el pot a Sánchez perjudicar o no allargar aquest debat. El que sí que és evident és que jo crec que el que significa és el canvi de tendència del PP per afrontar les eleccions de l'any que ve. És a dir, el senyor que es presentava com una proposta moderada, no, del partit, Feijó, aquesta setmana hem vist que ja s'ha tirat a l'ala molt més dura, no, que representa Ayuso, i per tant sí que hi ha un canvi de tendència que també probablement haurà de fer reaccionar el Partit Socialista per afrontar això, no? És a dir, el senyor Feijó que coneixem ara no és el que coneixíem fa 6 mesos.
I hi ha una cosa molt important, i és que algú ha estat resant molt, molt, molt perquè algun corrupte d'algun lloc a Espanya surti fora per la reforma de la malversació.
Cal resar
perquè
per això.
Perquè això passi, no, que algú, jo no sé, jo no resaré, jo faig molta autocrítica abans de
encara que resés, no se resaria per això.
No, però és a dir, si surt una persona, un corrupte d'algun lloc d'Espanya fora con una condena menor per això, serà un problema molt gran per als socialistes i també per a Esquerra Republicana.
En fi, queden encara força mesos perquè arribin les eleccions, per tant veurem què és el que acaba passant. Va, fem una última pausa i tanquem la tertúlia de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
Aquest Nadal Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola, reserva ja a coptering.com.
MotoVivo, concessionari oficial Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio i Vespa a Sant Boi. Visita'ns i troba la teva moto nova o d'ocasió. Aprofita ara les nostres ofertes especials de final d'any. I si el que vols és vendre la teva moto, te la valorem sense compromís. Ens trobaràs a Sant Boi, a 10 minuts de Barcelona. Més info a motovivo.es.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat. Així que segueixin somiant.
Està arrasant a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Per menjar peix i marisc de qualitat pots trobar-lo a molts restaurants, però directament del port pesquer, del dia, fresc, de la llotja i cuinat amb un estil gastronòmic suprem, només a La Salinera, al centre de Palamós, al costat del port. Restaurant La Salinera, 972-31-64-74, 972-31-64-74. Un plaer gastronòmic a Palamós de primer nivell.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb la Simfònica del Vallès i gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal.
Reviu la màgia de Star Wars, Superman, ET i moltes més el diumenge 8 de gener al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Estàs buscant el millor regal per als teus? Regala abonaments del Lliure i no et perdis els espectacles de l'any dirigits per Àlex Arrigola, Carol López, Glòria Balanyà, Alberto San Juan, Tiago Rodríguez, Pablo Messiez, Sílvia de l'Anyó, David Selves, Marco Leyera i molts més. Entra al web del Teatre Lliure i regala emocions.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes premium. Ànec Blau, molt oberts, molt fàcils.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Va, que són les 10, anem tardíssim. Roger, només una pregunta abans de marxar. T'has pogut fer foto amb Pedro Sánchez o no, tu?
No, 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 però sé que alguns sí, eh? Ah. Jo és que he marxat abans perquè havia de picar notícies.
Perquè t'anava a dir, perquè l'Armenteres i l'Arnau Mañé sí que tenen foto, amb Pedro Sánchez.
Però és que els periodistes d'agència, quan tenim notícies, ens la fem a sobre, saps? I llavors he hagut de marxar corrent.
Què vols dir? Que tu estaves per la feina i ells estaven per la foto, no?
Al taxi picant, ja, imagina't.
Però això de fer-se fotos amb el Pedro Sánchez és poc seriós, no? Després, no sé, és no. Una contaminació del periodisme, eh? Què és això?
No, però ha estat divertida, home, sí, aquesta fotografia estava molt bé.
Vinga, en fi. Va, Josep Manel Silva, Magda Gregori, Camilo Vaquero, Roger Pi de Cabanyes.
Bon Nadal,
moltes gràcies.
Bon
això,
Nadal.
I que tingueu un bon Nadal. Ens retrobem d'aquí uns dies. Que vagi molt bé.
Espera, que em falta l'Abel i el...
Mira, hi ha més Pares Noels, eh?
Gràcies, de color verd.
Mira, el 2000.
Va, mentre va repartint, nosaltres actualitzem la informació. Pep Tormos, què tal? Bona nit. Què és el més destacat a aquesta hora? No et sentim. A veure, obrim el micro.
A aquesta hora, recordem que Pere Aragonès reconeix que la crisi institucional a l'Estat és una oportunitat per la Generalitat. En una entrevista al Nació Digital, el president creu que la crispació a Madrid farà que Sánchez hagi de buscar acords necessàriament amb els partits que el van investir.
Avui és més difícil que ahir pensar que és possible una gran coalició a Espanya. Sánchez necessàriament haurà de mirar el bloc de la investidura molt més. I per tant, en aquest sentit, és una oportunitat. Moltes coses que es deien que no es tractarien, finalment han estat sobre la taula i s'ha arribat a acords. Quan se'ns deia que no en el passat, no ens vam donar per vençuts i hem aconseguit que passin.
Pel que fa a la negociació dels pressupostos, Aragonès critica que el PSC condicioni el seu suport a que es tiri endavant el quart cinturó.
L'Ajuntament de Barcelona, que aprovarà demà els últims pressupostos del mandat.
Comuns i socialistes ho faran amb el suport d'Esquerra, que avui ha anunciat la seva abstenció. A canvi, els republicans han negociat un pla de xoc social de 100 milions d'euros. Els partits insisteixen que en cap cas les negociacions han inclòs també els pressupostos de la Generalitat. Tot i això, admeten que la bona sintonia a Barcelona facilita el diàleg per aprovar els comptes al Parlament.
El preu de l'electricitat demà serà el més baix de l'últim any i mig.
Caurà un 60% i estarà al nivell mínim des del maig del 2021. De mitjana es pagarà al mercat majorista a 21 euros per megawatt hora, 14 vegades menys que el mateix dia de l'any passat. Aquesta setmana els carburants també s'han abaratit. Ara de mitjana el preu de la gasolina se situa a 1 euro amb 6 cèntims al litre.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Tampoc te sentim, a veure?
A veure.
Ara.
Ara funciona,
què,
eh?
Què fareu? Avui t'ho diràs.
Doncs mira, tertúlia amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. Escoltarem Joan Laporta, que avui ha parlat als mitjans del club. Estem pendents de la jornada de Copa, amb aquesta eliminació del Girona, a veure què fa el Nàstic. I tenim públic a l'estudi. Abans que arribi Nadal volíem celebrar-ho amb els oients. I també una nova edició del gran concurs del Tu diràs amb molts premis.
Doncs veus, escoltem a partir de 2:15. Doncs, fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Bona nit.
Bona nit.
Demà que tornarem a passar d'aquests 20 graus, eh?
Sí, sobretot a la costa i al prelitoral ens veurem entre els 20 i els 24, no tant a la resta de Catalunya. També hi ha hagut llocs avui, per exemple, a Conca, a Tremp, que no s'ha arribat ni a 6 graus, en sectors d'Osona han rondat els 10. Creiem que aquí no s'enfilen tant les temperatures, però una mica més que avui. Aquí, en aquestes zones on avui s'ha mantingut l'ambient fred, doncs temperatures més agradables, de pluja no se n'espera, una mica de mestral les tones al Camp de Tarragona, sobretot zones de muntanya, i també a la Catalunya central.
Gràcies, Abel.
Bona nit.
Publicitat. I tornem de seguida parlant de gent gran i de soledat.
No ho sé, amb Anna Ballonesa. Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
A Aneto cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, tal com tu faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal Aneto. Natural de veritat.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Per Nadal, regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
51.244. 1.250.000 euros.
Has jugat a la loteria de Nadal? Saps que hi ha 13.334 números premiats? En són molts i un d'ells podria ser el teu. No t'oblidis de la sort. Entra a lavanguardia.com i comprova els teus dècims.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més 1.
Amb el suport de sexydream.es.
Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
L'accés a la cultura és un element clau per a la cohesió social, la inclusió, el progrés i la plena realització de les persones que en formen part. El sector reivindica més pressupost, fomentar la cultura audiovisual i digital, protegir la llengua catalana i escoltar quins són els reptes de futur dels implicats directes. En parlarem aquest divendres a les 10 del matí al Catalunya Avança, un debat que podreu seguir per l'estreaming a lavanguardia.com.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passen 7 minuts de les 10 de la nit. Ho dèiem al principi. principi del nou ser d'avui, moltes persones passaran aquest Nadal soles o quasi soles. De fet, la soledat s'està convertint cada vegada més en un problema social amb greus repercussions. Però fa temps que entitats com, per exemple, els Amics de la Gent Gran s'esforcen perquè aquestes persones que viuen soles doncs no hagin de passar aquestes dates ni tampoc la resta de l'any en soledat. Una de les voluntàries dels Amics de la Gent Gran és la Lídia Collado, que tenim avui aquí a l'estudi 1 de RAC1. Lídia, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Quants anys tens tu, Lídia, si no et fa res dir-nos-ho, eh?
No, 69.
I ets voluntària dels Amics de la...
Soc voluntària farà uns 6 o 7, o bueno, des de que em vaig jubilar, més o menys.
Mm-hmm. Per què et vas fer voluntària? Ja sabies que existia Amics de la Gent Gran?
Sí.
O per alguna experiència, bueno, al teu voltant, o per què?
Jo normalment sóc voluntària d'Amics de la Gent i de Conets, que és una altra associació, mm-hmm, que també fan a Cangur Amic. I llavors doncs, me vaig apuntar allà i allà vaig començar.
Tu en aquests anys des que has començat, creus que cada vegada, sobretot en una ciutat gran com Barcelona, cada vegada hi ha més gent gran que està sola?
Sí, moltes, moltes. I molta gent amb fills que tampoc se cuiden d'elles, vull dir, que s'està molt sola la gent.
Sí, perquè moltes vegades associem, no?, el fet de no tenir fills al fet de quedar-se sol. I no sempre és així. És a dir, hi ha gent que no té fills i que està acompanyada, i hi ha gent que... pot ser que tingui molts fills i que estigui sola, igualment.
Bueno, és que moltes persones, a lo millor els fills s'han anat a viure fora, i llavors, mm-hmm, clar, no, aquesta senyora està sola. Mm-hmm. I el problema és que també la gent gran tampoc vol estar lligada en un puesto. Elles prefereixen estar a casa seva, que és on han estat tota la seva vida, i li s'agrada més estar a casa seva. Mm-hmm.
Una de les persones a qui acompanya, si no m'equivoco, és la Palmira, que és una dona que té 89 anys, amb qui hem pogut parlar, i si et sembla, escoltem l'entrevista que li hem fet on ens ha explicat la seva experiència.
Molt bé.
Sí, buenos días.
Hola, sóc l'Anna, venim a veure la Palmira.
Vale.
Què tal, Palmira, com està? Bon dia, encantada.
Una nena de 15 anys, ja m'ho veus.
Està molt bé, està perfecta.
Passeu.
Gràcies. Passem, eh? Palmira, quants anys té vostè ara mateix?
89.
Ha viscut tota la vida en aquest pis?
Jo era filla de la portera i vaig néixer en aquesta escala. I aquí he viscut tota la meva vida fins que em vaig casar. Em vaig anar a viure en un altre pis i després m'abandonar aquest pis i de vegades tenia doncs, 33 anys.
Des de quan viu sola en aquest pis?
Fa 7 anys. El meu marit es va morir i me vaig quedar sola. La meva mare ja també es va morir. Una cosina que tenia, que era la que sempre estaven juntes, s'ha agafat el CEMEL, la seva neboda se la va portar a Sòria, a una residència, i des de llavors he viscut sola, doncs, sempre.
No té més família, amics, coneguts?
Home, tinc una cosina que va viure aquí amb mi molts anys, després se'm va casar i se'm va anar a viure a fora, clar. I ja té una filla i soc padrina d'aquesta nena. Però ella viu en la seva casa i jo visc la meva, la família que més tinc. Després tinc un familiar que és un nebot a part del meu marit i m'estimen, jo els estimo, però clar, viuen a Mallorca i clar, estic sola. Tot el que jo tenia més per demanar-li un favor o per... A vegades aquesta escala pues, ja no eren veïns, eren pues, família, però tots s'han anat morint i per desgràcia m'he quedat aquí jo sola, de flor.
Vostè no va tenir fills, no té germans, nebots més propers?
No, jo tenia un germà i es va morir en un accident de tren. I ja, pues, bueno, no tinc de germans, he viscut tota la meva vida sola, la meva mare, em vaig casar. No vaig tindre fills, m'aportava molt bé a les meves cunyades, als meus cunyats, però tots han mort, fins que me quedo sola.
Quan se'n va adonar que potser començava a quedar-se sense xarxa, o va ser sobretot arran de la mort del seu marit?
La mort del meu marit. Quan se va... Jo, mentre que vivia el meu marit, doncs jo no me feia falta ningú. Jo tenia la meva vida feta, però clar, meu marit es va morir de repent. Va ser molt trist, perquè aquella nit... Vaig anar a l'habitació, el meu marit no estava bé. Bueno, a una cosa o una altra, a les 7 i quarta ja estava el meu marit mort. No me pregunteu que de què es va morir, perquè no vaig preguntar. Ni més li vaig dir a aquella doctora, li vaig dir, abráceme, abráceme fuerte, por favor. Dice, no tiene familia. Digo, no, però algú entendrà, diu, bueno, no sabia, va agafar el telèfon, la primera que va trucar va ser a la meva neboda, la que està a Mallorca, i van venir en seguida. I bueno, i m'ha passat molt malament, de veritat, ho he passat molt malament, fins que vaig trobar una amiga que tenia una alimentació de la gent gran, i aquella noia ha sigut el meu, com aquello que dic en castellano, mi paños de lágrimas. I ha sigut amb ella encara fa 7 anys i encara som molt amigues. La veritat, si la meva vida m'han donat dues abraçades que no les oblidaré mai a la meva vida, va ser la de la doctora i la que me va donar ella.
Expliqui'm com és ara el seu dia a dia. No sé si vostè surt a comprar.
Abans anava a molts casals. Anava a memòria, anava a cultura general, anava a llegir, que m'encantava, i totes aquestes coses, però després de l'epidèmia ens van quedar a casa i ja de bona ja no van sortir. Però després m'ha agafat molt mal una cama i m'ha costat molt de caminar. Me la dedico molt a la tablet, al mòbil.
I què hi fa amb la tablet i el mòbil?
Mira, la tablet, això de vincles, parles amb altres persones. I després ara m'ha donat per estudiar català, escriure, que no en sé. És una vergonya de dir, però no en sé. I faig el Duolingo. I bueno, i estic molt adelantada. I després faig xocs, i després parlo amb altres persones.
Expliqui'm què és això del vincles, que potser hi ha gent que no ho coneix. Doncs
pues mira, aquí tinc la tablet. Són per barris. Jo ara estic en el barri de Poble Sec. I jo, doncs, pues, faig un àudio o un test, el que vull. Si faig un àudio, ah, pues, buenos días, pues, mira, pues, hoy he passat un dia, o bones tardes. I llavors es van fer un grup de 4 o 5 senyores que som les majores jóvenes. I ho passàvem molt bé. Però ja, després de l'epidèmia, jo ja m'ha fet mal a la cama. Ara jo, la meva vida massa limitat. I ja estic més trista, ja estic més sola. O no sé, és que també compleixo ja més anys.
Tot i així, pel que veig, no està mai sola del tot, no? Perquè té una persona que està amb vostè els matins.
De dilluns a divendres, dissabte, diumenge, sí, sola.
Quan és que troba a faltar més la companyia d'algú?
Les tardes, que estava molt acostumada a sortir. Ara no pogué sortir, m'acosta. M'acosta de quedar-me a casa. El que passa que jo sóc una persona que, mira, m'he lligat el dia jo sola. A les 4 veo una novel·la que ja saps, la TV3, com si fos. Després, pues, me faig una miqueta del Duolingo. Després veig una altra novel·la i així me faig a vegades, pues, ja m'avorreixo d'estar sola. La soledat, l'estat és molt llarga.
I la gent del barri, vostè que va néixer en aquest edifici, que fa tants anys que viu aquí, no sé si ha canviat molt l'ambient de barri, com era abans i com és ara.
El barri ara està destrossat. Jo tinc unes quantes amigues que eren de la meva edat, però pobretes estan com jo. Perquè quan es veiem al carrer, una va amb bastó, l'altra va amb tacatac, l'altra no camina.
Ara s'acosten unes dates, no?, aquestes de Nadal, que són unes dates que tothom acostuma a passar-les en família. Clar, suposo que deuen ser moments també complicats. No sé si vostè, des que va morir el seu marit, fins i tot ha hagut de passar algun Nadal vostè tota sola.
Bueno, el Nadal del Covid vaig haver de passar-lo sola, sí. Però els altres no, perquè aquest negoci que venen de Mallorca, ja ho tinc, me dice, tía, el domingo comemos los 5 juntos, y el día de San Esteban iremos, comeremos juntos, pero iremos a buscar a mi hermano y iremos a comer en un restaurante. Però ells sempre venen, sempre vaig amb ells. I el dia d'any nou vaig a dinar a la meva cosina, i el dia de Reis també. Fins que sola no estic, però jo me sento allà, trobo falta el meu marit, la cadira del meu marit no hi és. Les seves mares tampoc, el seu pare tampoc. És que és tan trist, és que jo estic allà i és una tristó. No és que t'ho dic per pena, no. T'ho dic d'acord.
Perquè... Però millor poder passar-ho amb els seus nebots que aquí sola, no? M'imagino.
Sí, i tant, perquè ells són molt bons amb mi, no? T'ha dit que no. El que passa que ells viuen a Mallorca, jo vinc aquí a Barcelona. I mira, t'ha dit una cosa molt maca. Ells tenen un fill, bueno, tenen tres, però un el tenen estudiant aquí a la universitat i ve a veure'm, eh? Algún diumenge me truca i ve a veure'm, eh? I jo li dic, anda, casa i vés-te'n. Ja no estiguis en aquesta vella. Diu, bueno, vinc una estona a veure't.
Però... Així pel mira, sí que té, no?, una persona com a mínim a prop de la família, encara que sigui fill d'un nebot del seu marit, que sí que la ve a veure de tant en tant.
Bueno, poquito, però tampoc jo tampoc els demano, eh? Perquè no es vull molestar. Però el que és... el dia a dia, la meva vida, si estic sola, si m'estic bé, si no estic bé, si jo tinc, si me trenca una cosa, soc sola, jo soc una persona completament sola.
Per exemple, si vostè es posa malalta o no es troba gaire bé, a qui avisa?
Jo sola m'arreglo, no n'hi ha ningú més, perquè jo no puc trucar a aquests nois que estiguen a Mallorca, i la meva bocina, ara no es pot... Ells viuen per allà a la Sagrera, eh? I jo no es puc trucar. Bueno, si els truco, jo sé que venen. Però la meva filla té dos nens. Comprens que no pots molestar. Tens que trobar-te ja...
Veig que no porta, però, cap penjoll d'aquests de la Creu Roja del telèfon, o sí? Per tant, si es troba malament, sí que pot trucar.
Sí,
aquest...
sí.
Ho ha necessitat alguna vegada?
Una vegada. O dues. Va agafar un mareig que no sabia com, i vaig agafar a trucar la medalla i van venir, però jo no vaig trucar a ningú, vaig tindre que trucar a ells. Ningú se va donar compte. Jo vaig vindre i vaig tornar. I una altra vegada vaig trucar a la medalla, me van portar a Sant Cort, me van fer prova, me van dir que només que era un obert d'aquí, i me vaig venir, jo vaig anar sola, vaig estar sola, no.
M'han dit que dissabte passat va anar al dinar dels amics de la gent gran, un dinar de Nadal que s'ha pogut recuperar després de la pandèmia, no? Com va anar aquest dinar?
Molt maco. He trobat moltes senyores d'una altra vegada. Amics de la gent gran, t'ho dic, tinc moltes coses d'ara. M'han portat de vacances, de meravella. Ara no ho fan. No sé per què, després de l'epidèmia, doncs no ho fan. Però he anat fins dia, sí, m'ho he passat molt bé.
Creu que hi ha molta gent a Barcelona, molta gent gran com vostè, que viu sola o que fins i tot no té absolutament cap familiar o cap persona que l'ajudi?
Moltes, moltes. Jo veig moltes persones que estem soles i vivim soles. Passa una cosa, que el que té fills, aunque visqui sola, no està sola. Però jo, que m'he trobat tan sola, costa molt, i n'hi ha moltes com jo. Hi ha un veí aquí dalt a la meva casa que també està sol i té la meva edat, i també el pobre home va com pot.
Per tant, creu que l'administració hauria de fer alguna cosa més per intentar ajudar la gent gran que pot estar sola com vostè?
Jo suposo que sí. El que jo cobro no tinc ni per res.
A banda econòmicament, creu que s'hauria de donar alguna ajuda més d'acompanyament o que hi hagués gent que estigués més pendent de les persones grans? No tant em refereixo als diners, sinó més a la companyia.
Una companyia, sí, perquè jo me trobo molt sola. Jo sí, una companyia. Una companyeta, dic, jo l'única companyia més grossa que he tingut, la veritat, més grossa, és la mida de la gent gran. Al moment que jo podia moure'm, jo tenia molta sortida, no necessitava. Però el moment que jo no me puc moure, necessito una companya, una persona que m'ajudi, perquè jo ara ja penso a mirar a veure si puc agafar una residència.
Creu que seria una bona opció?
Jo crec que per mi ja començo, sí, perquè ja començo a trobar-me molt passada.
Vostè en algun moment de la seva vida va pensar, ostres, potser no he tingut fills, no tinc nebots, pot ser que de gran em quedi sola, o li va venir una mica de sobte?
No, jo m'he pensat sempre que me quedaria sola, però tampoc pensava viure tants anys. Però, clar, com la cosa m'ha posat així, ja tinc 89, veig el camí dels 90, pues, i cada dia pitjor. Perquè la cosa és que no que t'aturis aquí, és que la vida te veus que te vas, cada vegada vas pitjor. I jo, si això s'estanqués aquí, ja estaria bé.
Acabo ja. Normalment la gent per Cap d'Any sempre fa desitjos per l'any nou, no? Vostè, si pogués demanar un desig pel 2023, què li demanaria?
Que Déu me s'emportés. No complir-ho.
Palmira, moltíssimes gràcies per explicar-nos la seva història, i li desitgem que pugui passar unes bones festes amb la seva família, amb els seus nebots que vindran des de Mallorca.
Espero fer tot l'ànim, no per mi, per les persones que tinc al costat, que no fer l'estiu tot.
Palmira, una abraçada. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta és la història que ens ha explicat la Palmira. Lídia, la Palmira que va dient això, que ella preferiria no viure més, que és un missatge molt trist, però no sé si moltes persones grans que viuen soles tenen aquest mateix discurs o no.
No, n'hi ha persones que sí, que volen... Moltes vegades quan falta la seva parella ho passen més malament. Llavors és quan molts diuen que preferien morir-se, però molts no, eh? Molts tenen ganes de viure, vull dir, perquè s'ho passen bé. Nosaltres quan fèiem les colònies que fèiem de mig de la gent gran, la gent sortia d'allà contentíssima, perquè deia que almenys estava acompanyada i menjaven junts, menjaven junts, sopaven junts i esmorzaven junts, tots junts, i que després arribarien a casa i estarien sols.
I hem de dir que, clar, per la ràdio no es veu, però nosaltres amb l'Anabel, la productora del No Sé, que vam anar a casa de la Palmira, que ens va ensenyar com feia anar la tauleta amb aquesta aplicació que té de vincles, que és aquest servei, no?, de l'Ajuntament de Barcelona, que es pot connectar amb més gent, i la veritat és que vam quedar paradíssimes, perquè ella fa anar la tauleta, envia missatges de veu, missatges escrits, tenen un grup, que ara ens deia, no?, les mayores jóvenes, no?, i realment també vèiem, no?, que tenia tots aquests recursos, que estudia català amb el Duolingo, que fa puzzles també amb la tauleta, vull dir que té moltes distraccions. No sé, els voluntaris dels Amics de la Gent Gran, en què ajudeu exactament a aquestes persones que viuen soles i que necessiten aquesta companyia?
Bueno, nosaltres pues, anem a casa seva, molts volen caminar, uns altres volen jugar, algun joc o alguna cosa, i molts volen parlar, explicant-se les seves històries, i a part agrada sentir-los, perquè t'expliquen quan eren joves, quan van conèixer el seu home, i bueno, és una cosa que és molt enriquecedora.
Bàsicament la demanda que tenen és això, de poder parlar, de poder compartir una estona amb algú, que és el que més troben a faltar.
Jo crec que és que ja és com si fóssim amigues. Vull dir, jo sempre dic que són les meves amigues. Diuen usuàries, però a mi aquesta paraula no m'agrada. M'agrada més la meva amiga. Vull dir, jo vaig tenir una senyora a 90... Li vaig complir els 98 anys.
Sí.
I aquesta senyora, l'any abans de morir, havia anat a la platja. L'havien portat amb aquelles cadires que porten,
sí,
i havia anat a la platja. Després venia a casa i fèiem... I bueno, ja era feliç. Ella no se volia morir. Vull dir que n'hi ha...
Hi ha casos de tot,
de
no?
De casos de tot. I aquesta senyora també no tenia fills i estava sola. Només tenia una neboda, que és la que cuidava d'ella.
La Palmira ens explicava que passarà el Nadal amb uns nebots que venen de Mallorca, però suposo que realment hi ha molta gent que no té ningú, no?
Sí.
Ni tan sols per aquests dies.
Sí, n'hi ha molta gent que no té ningú i molts que tenen els fills molt lluny. I llavors, potser, doncs, no poden vindre. I un altre és que són solters, que tampoc no tenen a ningú.
Depèn. Però tu, Lídia, no sé si t'has trobat amb casos, has conegut gent que potser després de venir Amics de la Gent Gran us han dit, mira, doncs jo he passat algun Nadal tot sol a casa.
Sí. Bueno, aquesta senyora que jo dic que va morir, aquesta senyora el primer any que va vindre a casa... Vas començar a plorar perquè deia que feia tants anys que no passava un Nadal en família.
Què vol dir que va venir a casa?
Bueno, perquè jo normalment el dia de Nadal agafo a persones que no tenen ningú. Bueno, no puc agafar tothom, perquè no puc agafar tothom. Però bueno, aquest any tinc 4, un altre any si he tingut 3...
És a dir, que tu convides gent que està sola?
Sí.
I venen a passar el dia de Nadal a casa teva?
Sí, sí, sí. Venen, faig el dinar, estem allà una estoneta i després cada un se'n va a casa seva. Però... Sí.
I són gent que ja repeteixen d'altres anys, que ja han vingut altres anys i que els coneixes també d'Amics de la Gent Gran? O com,
sí.
És a dir, com es tries, no?, la gent que ve a dinar a casa de Lídia pel dia de Nadal.
Bueno, tinc un amic que se va morir la dona fa molts anys i aquest noi sempre ve el dia de Nadal o el dia d'any nou, depèn com li va, perquè si l'inviten el dia de Nadal, doncs ve el dia d'any nou. I si l'inviten el dia d'any nou, doncs ve el dia de Nadal. Després tinc una senyora, hi ha un senyor que el vaig conèixer a les colònies, que aquest senyor és sol, no té ningú, no té germà, no té família, no té ningú, i és solter. I, bueno, i llavors me l'emporto a casa, ja porto 3 anys, però l'any passat no va vindre perquè vaig tenir el Covid, no vaig poder fer el Nadal a casa. Sí. I, però no em ve sempre. Després tinc a dos amigues que soc voluntària jo d'elles, que una té els fills, tots els tenen a Galícia, i després una altra que té el fill, un fill malalt, i l'altra es té a Canàries. I llavors aquest any no tenia ganes d'anar a Canàries.
Déu-n'hi-do.
I llavors pues, ve a casa.
Un dia de Nadal ben acompanyada, sí. A Lídia. No sé si es necessiten més voluntaris, si n'hi ha prou, si sobretot hi ha gent de tot, o es necessita més gent jove.
Sí, normalment necessitem més voluntaris, primera, perquè, per exemple, n'hi ha molta gent que som ja quasi necessitarem un voluntari aviat. Però, bueno, sí, normalment sí que fan falta voluntaris, sobretot joves. Uh-huh. A part, els joves li donen molta vida a les persones grans perquè tenen més alegria, més d'això, i les ajuden molt.
Costa potser a vegades aquest compromís de dir, ostres, és que jo no sé si podré em puc comprometre a quedar, no sé si quantes vegades és, si és una vegada per setmana, dues, o això més o menys cadascú tria...
Total, és 2 hores cada setmana. Uh-huh. Vull dir que tampoc no és una cosa que digui que perds molt temps. Després pots fer unes activitats, que, per exemple, nosaltres som del grup motor, que som els que fem, organitzem treballs per fer, per exemple, o festes o alguna cosa, per també portar-lo no remés el dia de Nadal, perquè si no... seria molt... n'hi ha molts dies a l'any.
Doncs ja ho sabeu, que tothom qui cregui que pot ajudar amb aquestes persones que viuen soles es poden apuntar com a voluntaris, com fa la Lídia, a aquesta associació d'amics de la gent gran. Lídia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i et desitjo que passis un bon Nadal molt ben acompanyada pel que veig aquest any a moltes persones que estaran a casa teva al teu costat també aquest any.
Moltes gràcies i també bon Nadal i bon any.
Exacte. Lídia, gràcies, que vagi molt bé.
Vale,
vinga, una abraçada. Fins la propera. Nosaltres ens acomiadem aquí, però abans de donar pas al Tu diràs, Pep, de què parlarà demà el Basté?
Doncs demà programa especial des Nadal al món, des del Palau de la Música. A partir de 9:45, Basté i tota la ràdio celebrarem les festes amb els oients.
Us deixem amb el Tu diràs. Que vagi bé, fins demà.